Ràdio Estel. Informatius.
Bon dia, són les 11. Us informa Laura Polo Dalfo. Jesús Linares, el professor del col·legi La Salle, investigat per abusos sexuals, ha mort aquest divendres a la nit als 90 anys. Una quinzena d'exalumnes dels centres de La Salle, Premià i Montcada havien denunciat que el professor havia abusat d'ells durant dècades. Linares, però, no ha estat mai processat per cap de les denúncies dels abusos i violacions perquè, en la majoria dels casos, es tractava de fets prescrits. La Fiscalia va reactivar el cas aquest any després d'una denúncia al juny per uns fets del 2007 que encara no havien prescrit. No obstant, la mort de l'exprofessor tanca la via penal per aquests fets que van passar quan la víctima estava a parvulari. Canviant de tema, Barcelona es converteix aquest cap de setmana en París. El rodatge de la sèrie The Crown, que narra la vida de la família reial britànica, s'ha reprès avui a la capital catalana després de l'aturada per la mort d'Elisabet II. La gravació de la sisena temporada havia de començar el 9 de setembre, dia en què va morir la reina. Es va aturar aleshores en senyal de dol. Els decorats de la sèrie han transformat avui la plaça de Francesc Macià en un bulevard parisenc. I és que el capítol que es grava a Barcelona és el de la mort de Lady Di. Netflix no ha volgut aportar detalls del rodatge, però sí que han precisat que l'única cosa que es pot confirmar és que l'accident de Diana de Gals no es rodarà en cap cas. I la policia local de Castelló d'Empúries ha engegat un pla per frenar les ocupacions il·legals que afecten sobretot la Marina d'Empúria Blava, amb un gran nombre de segones residències. S'ha elaborat un protocol d'actuació i han sectoritzat els punts més freqüents d'ocupacions on han incrementat la presència policial. L'inspector en cap de la policia local, Josep Garj, ha explicat que gràcies al nou protocol han pogut frustrar 9 de cada 10 ocupacions.
L'estiu passat ens trobàvem que de cada 10 ocupacions se'n podien resoldre gairebé 3, i aquest estiu ens hem trobat que, gràcies a tots aquests factors que, sumats, ens han donat la imatge de que de cada 10 n'hem pogut frustrar gairebé, bueno, resoldre gairebé 9.
De juny a setembre es van resoldre en concret 7 de les 8 ocupacions consumades, que hi va haver una dada molt superior a la registrada l'estiu del 2021, quan se'n van resoldre 4 de 14. Més coses, 300 alumnes d'una desena d'escoles han col·locat aquests dies plaques, per recordar les 400 persones sense llar que han mort a Barcelona els últims 7 anys. Es tracta d'una acció impulsada per Arrels Fundació i que vol apropar la realitat del sensellarisme als més joves. El director d'Arrels, Ferran Busquets, ha destacat que la consciència i la sensibilització de la ciutadania són clau per acabar amb el sensellarisme.
Aquesta activitat que estan fent aquestes escoles és una activitat que ens agrada molt precisament perquè involucrem a infants i a joves amb una realitat molt dura de la ciutat, no? I una de les qüestions importants per acabar amb el sensellarisme és que la ciutadania estigui convençuda, i què més de cara al futur que pensar en els infants, pues, que estiguin sensibilitzats, no?
Algunes de les escoles seguiran aquest camí i treballaran temes d'impacte social i ambiental al llarg del curs. I en els esports, Jorge Martín ha fet rècord de la volta ràpida dels entrenaments del Gran Premi de Malàisia de MotoGP, amb un temps d'un minut i 57 segons. El pilot madrileny suma així la seva quarta pole position per davant de Nea Bastianini i Marc Márquez, que finalment sortirà tercer. La jornada d'aquest matí ha estat força accidentada, això sí, sense conseqüències greus. Els tres contenents al títol mundial han patit caigudes. Fabio Quartararo ha anat al terra i ha quedat tocat amb molèsties a la mà que han fet que surti 12. D'altra banda, Pecco Bagnaia i Aleix Espargaró també han caigut i s'han vist relegats a la novena i desena posició. Pel que fa a la resta dels catalans, Rins sortirà 5è, Viñales 8è, Pol Espargaró 17è i Àlex Márquez 21è. La carrera es corre demà a les 9 del matí, hora catalana. I en futbol, després de la golejada de la Champions 9-0 davant el Benfica, el Barça femení s'enfronta aquesta tarda contra el Betis. Les blaugranes juguen avui mantenir el lideratge i agafar una mica de distància amb el Levante, que està només a 2 punts. El partit és a 1:15. I en bàsquet, el Baxi Manresa obre avui la jornada 5 de la Lliga pels equips catalans. Els del Bages s'enfronten al Murcia. Els manresans arriben al partit després de no haver tingut jornada europea aquests dies i, per tant, força frescos després d'uns dies de descans. A les 6 de la tarda jugaran a Murcia i ho faran sense Guillem Jou, que segueix de baixa, i amb un dubte de Babatunde, que és a la recta final de la seva recuperació i que viatjarà amb l'equip, però no se sap si podrà saltar a la pista. I a futbol sala, el Barça ha perdut contra el Pozo Murcia per 2-1. Els blaugranes han caigut inesperadament contra els murcians, que només sumaven 2 punts a la Lliga. Això és tot per ara. Tornem amb més informació i més notícies d'aquí una hora, a les 12. Us deixem ara amb el programa Trotamundos a mans de Miquel Mercadal.
Ràdio Estel.
Hola, sóc en Josep Roca. Al nostre celler tenim més de 85.000 ampolles, però n'hi ha una que ens té el cor robat. Una ampolla solidària en benefici d'infants vulnerables que Càritas acompanya arreu de Catalunya.
Compra el cava amb cor al teu supermercat. Una iniciativa de la confraria del cava. Més informació a cavaamcor.cat.
Ràdio Estel també és podcast. Perquè hi ha coses que s'han d'escoltar a foc lent i amb l'olfacte afinat. Com Va de Vi, el podcast de la periodista i sommelier Eva Vicens, on degustem els millors maridatges, els secrets més fascinants i les cites imprescindibles de cultura gastronòmica catalana. Va de Vi, un podcast de Ràdio Estel, a la web, l'app i Spotify.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Trotamundos.
Si t'agrada la bona cuina i tens bon paladar, si gaudeixes descobrint nous indrets, si saps el que és bo, no et perdis Trotamundos. Cuina, restaurants, gastronomia, els millors productes, les millors denominacions d'origen, vins i caves, rutes per descobrir, turisme. Trotamundos, el programa dels grans sibarites a Ràdio Estel.
Què tal, com esteu? Són les 11 del matí, 6 minuts. Molt bon dia a tothom, benvinguts a una nova edició d'aquest programa. Això és Trotamundos. Com sempre, arrenquem els matins del dissabte en aquesta edició 877 d'avui dissabte, 22 d'octubre de 2022. Molt bon dia a tothom, benvinguts. Obrim temes, obrim camí amb el contingut d'aquesta edició de Trotamundos. La primera de les nostres propostes avui es centra en la cuina de Josep Pla, que ens en parlarà el nostre col·laborador Joan Pallarès, destacant la importància que té per aquesta tipologia de cuina els brous, producte que ens portaran peixos mielgo. Seguirem parlant d'olis, en aquest cas del període de la collita d'olives que ja estan fent a la cooperativa de Montebrione, Montbrió del Camp. En parlarem amb el seu president, el Francesc Bages. Nova entrega de la secció de cuina de Plat a Plat amb l'Ingueru Rodríguez, xef del restaurant Amonar en Etxea. I la primera hora de programa la tancarà les pastisseries La Confiança de Gelida, parlant, no podia ser d'altra manera, de panellets. Estem a una setmana de la Diada de Tots Sants. A partir de les 12, després del butlletí informatiu, anirem fins les Terres de l'Ebre per parlar de l'arròs Illa de Riu. Ho farem amb el seu propietari, el Juan Trias del Romero. Seguirem parlant amb una empresa especialitzada, amb una especialització molt marcada, també, el bacallà. Ens acompanyarà la seva cap de qualitat, la Lali Poveda. Seguirem el nostre recorregut saludant el Jordi Madern, responsable de les pastisseries Foix de Sarrià, que ens explicarà algunes curiositats sobre els panellets, les postres d'aquestes dates de Tots Sants. I a la darrera part del programa ens visitarà la Olga Casal, responsable d'un oli realment interessant, oli Arrels. Hi posarem el focus i l'analitzarem. Bé, doncs aquest és el nostre contingut i aquestes les primeres veus que ens parlen d'actualitat. Anem cap a Solsona.
Bon dia, sóc Pere Ubiols, tècnic de fires del Consell Comarcal del Solsonès. I aquest cap de setmana a Solsona tenim la Solsoterra, segona edició d'aquesta fira que pretén posar en valor el producte del bosc, com són els bolets i els productes ecològics i de proximitat, així com tots els hàbits saludables possibles. Què trobarem a Solsona? Doncs trobarem parades de bolets, trobarem artesania ecològica, trobarem producte de qualitat, activitats per grans, petits, xerrades, tallers de cuina, actuacions musicals, i també tenim un apartat important de la fira, que és el Sols Birra, que és una plaça, doncs tenim cervesa artesana, tenim música, tenim gastronomia doncs local. una bona excusa per venir a Solsona aquest cap de setmana.
Molt bé, doncs a Solsona, més fires, més trobades, en aquest cas a la localitat d'Almenar.
Hola, bon dia, sóc la Teresa Malla, alcaldessa d'Almenar. I bé, us invito a tots els oients de Ràdio Estel a vindre a la fira gastronòmica d'Almenar, la Fira Tast. És una fira que és única perquè hi ha, a part de moltes coses, s'acaba, s'hi finalitza amb un tast amb productes locals, de cuineres locals, i per això heu de venir. Us ho passareu bé i degustareu molts plats.
Vinga, doncs som-hi, comencem amb les salutacions del Jordi Carretero, del David Morral, de la Paula Moreno i de qui us parla, Miquel Mercadal. Comencem amb uns instants previsió meteorològica i ens posem en matèria.
Cada dissabte tens una cita a Trotamundos. T'hi esperem.
Tomata de penjar Herrera. Per experiència, qualitat, llarga duració i sabor inconfusible.
Tomata de penjar Herrera. Pel pa amb tomata, fregits, torrats o amanides.
Demana la teva botiga Tomata de penjar Herrera.
També a tomatadepenjarherrera.com.
Més de 40 anys als mercats. Tomata de penjar Herrera. El tomata de tota la vida.
Hace 35 años iniciamos un largo camino convencidos de ofrecer los cortes más nobles de razas auténticas y genuinas, certificadas y reconocidas a nivel mundial. Hoy somos la empresa que está cambiando la forma de entender, comer y amar la auténtica carne de vaca y buey. Pioneros en aplicar técnicas de maduración dry age y trazabilidad cárnica, en Caidesa vamos a cambiar la forma de comer carne. Descúbrelo en tienda.caidesa.com.
Trotamundos. Mirava el temps. Jordi Miralles, molt bon dia, com estàs?
Hola, Miquel, bon dia. Un altre cap de setmana amb temperatures clarament superiors a les normals per l'època de l'any, tot i que aquest matí feia més fred que no pas dies anteriors, i és que els núvols que ens han acompanyat aquestes últimes jornades aquest matí han anat desapareixent i, per tant, la nit ha estat més freda. Tot i això, avui esperem temperatures màximes que se situaran en general entre els 23 i els 27 graus. Són temperatures altes per l'època de l'any, al voltant dels 4-5 graus. Hauríem d'estar ara màximes, les més altes, que no passessin gairebé dels 20 graus, i estem parlant de 25, 26 o gairebé 27 graus. Pugen avui dissabte i pugen una mica també demà diumenge, però ja diem que atenció a les nits i també quan es pongui el sol, perquè l'ambient refrescarà o serà un ambient fred. Pel que fa a l'estat del cel, avui hem de parlar de sol, de la presència d'alguns núvols alts, una mica més abundants cap a l'àrea del Pirineu, però sense conseqüències, i també estones amb una mica de vent, vent del sud, que és el que està provocant aquestes altes temperatures. De cara a demà, augmenta una mica més la nuvolositat i demà, sobretot de cara a la tarda, a les comarques del Pirineu, els núvols podrien deixar escapar algun ruixat, alguna precipitació de caràcter feble. De fet, aquest passat dijous va ploure bastant cap a les comarques del Pirineu de Lleida, però d'augment la situació continua sent de sequera i de temperatures clarament superiors a les normals per l'època de l'any. És més, de cara a la setmana que ve, aquestes temperatures no tenen gaire intenció de normalitzar-se.
Trotamundos.
A Ràdio Estel, Trotamundos, amb Miquel Mercadal. Som especialistes, som experts, som el més bo de la carn. Bontall.cat, el punt de trobada dels amants de la carn, el millor tall de boví, cabrit i xai de proximitat. I ara també, les millors carns premium, xuletón dry aged, tomahawk, wagyu i la millor carn de Nebraska. Bontall, els pioners en la venda de la carn ecològica. Entra a bontall.cat i degusta el millor de la teva carnisseria online de proximitat. Bontall.cat, el més bo de la carn. Para, respira i deixa't mimar. Comencem pel paladar. Ningú et tractarà tan bé com la cuina del restaurant El Racó d'en Víctor. Des de paelles a tapes tradicionals, d'amanides a combinats gourmet, i esmorzars, i entrants, i molt més. Mima el teu paladar al restaurant El Racó d'en Víctor, carrer Creu Coberta 87 de Barcelona. Descobreix-nos al racodenvictor.com.
Trotamundos. Molt bé, doncs vinga, ens hi posem. Anem a per aquesta primera cita informativa que us avançàvem ara mateix en el contingut de programa. Avui la cuina de Josep Pla, la cuina mediterrània, la cuina de la Costa Brava. La veritat és que en aquesta zona de Catalunya es porten a terme moltes trobades molt importants. Per cert, aquest cap de setmana comença a la localitat de Roses, per posar-vos un exemple. Unes interessants jornades del suquet de peix, del suquet de peix de Roses. coses, eh? Per dir alguna de les jornades que es produeixen al llarg d'aquestes localitats encantadores de la Costa Brava que tant i tant estimava el Josep Pla. Avui parlarem d'aquesta cuina i sobretot un element fonamental quan parlem de cuina mediterrània, que són els brous. Els brous, eh? Ningú entén que es pugui fer, per exemple, un bon arròs sense un bon brou de peix. Doncs avui parlarem amb Peixos Mielgo, amb el seu responsable, amb l'Ivan Mielgo, que realment ens facilita molt aquestes coses amb aquesta gamma de brous realment excepcionals que porten a terme. Però abans anem a conèixer una mica quins són aquests paràmetres de la cuina de Josep Pla, que ens a la costa el nostre company historiador d'aquesta casa. Joan Pallarés, com estàs? Bon dia.
Hola, bon dia.
Quan parlem de Josep Pla, realment podríem fer hores i hores de ràdio, no?
Sí, hi ha molta gent que sap escriure sobre cuina, però jo crec que com la maestria, el mestratge de Josep Pla, jo crec que n'hi ha pocs. La cuina és molt difícil si és difícil fer una bona cuina, més difícil és explicar-la. Jo crec que en Josep Pla la sap plasmar, però perfectament. Vull dir, és que gairebé estàs llegint un paratge sobre qualsevol plat escrit per ell i pràcticament l'estàs menjant. I si hi ha un secret per fer un bon fumet, un bon brou de peix, un caldo, segur que el nostre convidat ho sap, no? Però pel que a mi em diuen i pel que provo i per experiència, triar el peix és fonamental. I com a les persones, doncs el que canta bé potser no l'encerta pintant. I la vida, cadascú té les seves actituds. I a vegades el peix, el que seria el més lleig posat a taula, resulta que és el més agraït, bullit a la cassola. I doncs que no tots els mars hi ha el mateix peix, no tota la costa és homogènia, aquí i allà, a cada poble, hi ha una forma diferent de fer aquest brou. Cadascú el fa segons el que troba, segons el que té, i bé, peix a peix, tots posats canten amb harmonia com les veus d'un orfeó. La melodia realment és el flaire, es flaire pel nas, s'imprint al paladar i esclata a dintre del nostre cap amb el lloc dels plaers. L'home, quan va descobrir el foc, doncs va tardar ben poc a inventar la cuina. Escalfava pedres per fer bullir l'aigua i segur que llavors ja va començar a idear com fer els brous, com començar a potser amb unes herbes, després amb una carn de cacera, i segur que les poblacions de pescadors doncs van començar a fer els brous de peix en aquella època ja llunyana del Paleolític. Mm-hmm.
Home, segurament una de les premisses de Josep Pla la traslladem a la cuina, no? És traslladar precisament aquest paisatge, aquesta costa catalana, en el plat que tenim a taula, no?
Que menjant el plat vegis pràcticament el paisatge.
Exactament, no? Doncs vinga, anem a parlar de brous, anem a fer aquesta introducció amb el Joan, doncs d'aquests paràmetres gastronòmics, anem a parlar de bons brous, d'aquests peixos, d'aquest producte de primera qualitat que utilitzen des de Peixos Mielgo. Ivan Mielgo, com estàs? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia, Miquel, molt bé.
Un plaer saludar-te, com sempre, gràcies per passar una estona amb nosaltres. Crec que t'hem fet una petita interrupció amb alguna cosa important de feina, així que t'ho agraïm especialment. Ivan, explica'ns una mica quins són aquests paràmetres, que no sé si són una mica també molt semblants a la cuina de Josep Pla, en el vostre cas, no?
Bueno, sí, nosaltres el que fem és respectar sobretot el que és el peix, el que és el producte bàsic, i agafem tots els ingredients de la terra de l'Empordà, de la terra d'en Josep Pla. A part, nosaltres tenim l'obrador a Calella de Palafrugell, poble de Josep Pla, i, clar, el que volem és treure-hi tot el sabor, diguéssim, de la terra i del mar i transportar-ho a la cuina. Mm-hmm.
Uns brous que realment us han donat molt bona acceptació, brous premiats, heu tingut premis realment importants, segells de qualitat agroalimentària. Home, això sense posar-hi bon producte és impossible aconseguir-ho, no? Per tant, aquests brous, ara mateix podríem centrar aquesta atenció en tres tipologies de brou, no?
Sí, ara mateix tenim tres tipus de brou, estem fent estudis per treure un quart, i el que fem és el brou típic amb peix de roca, que nosaltres directament comprem el peix de roca cada tarda a la llotja de Palamós. Després també fem el de brou blau, que vam fer un estudi amb l'IRCA per poder obtenir una mica més d'omega-3 i omega-6 perquè, diguéssim, la gent pogués pogués consumir o pogués obtenir l'omega 3 i l'omega 6 d'una manera diferent, o sigui, amb un caldo. I després tenim un altre amb una mica més de rock and roll, que és un brou de marisc amb habaneros que té un punt picant, per aquesta, diguéssim, arribar també a una nova generació, a gent més jove.
Ens deia el Joan Pallarès doncs, que sovint aquests brous es fan amb peixos realment, home, no sé si estranys, però lletjos, home, per exemple, les escòrpores, no? És un peix realment que molt guapo no és, no? Però fa un brou fantàstic, per exemple, no?
Sí, tenim l'escòrpora, tenim el bidet, tenim l'aranya...
Lluernes, sí, sí.
Lluernes petitones, peix d'aquest més petit, que sí, que té tot d'espina... però aquí és on trobem l'autèntic sabor a mar.
Efectivament. Hi ha una cosa molt important també que Pla li donava molta importància, que eren els sofregits, no?, a l'hora de fer doncs, aquesta cuina marinera. Vosaltres, home, amb això jugueu amb avantatge perquè també teniu la ceba, que és realment de casa vostra, no?, i aquesta expressió mai millor dit, perquè la feu vosaltres també, aquesta ceba, teniu plantacions.
Sí, sí, bueno, el meu sogre té camps,
sí,
a la granja Puigmacallà, i allà és on nosaltres pues, sembrem la ceba i la recollim, i aquella és la ceba que nosaltres fem el sofregit, també per agilitzar i optimitzar més el temps de cocció de la gent a casa seu. També ens han donat el segell d'E de l'Empordà i estem molt contents, perquè, vulguis o no, els esforços que fas pues, al final són reconeguts, i portar aquests segells, segells de l'Empordà, segells de la terra... Per on sigui, pues, hostias, per sentir-se orgullós.
I tant que sí. Ivan, jo sempre que parlo amb tu m'agrada fer doncs, aquesta comparativa, no? Perquè si un ha de comprar tot el que representa fer un bon brou de peix, no? Per fer el que sigui, no? Un arròs, en aquest cas, potser un suquet, també. Clar, realment, a part de la feina, no? Que això ja és una altra cosa, però segurament... els hi sortirà molt més econòmic anar cap a un brou elaborat com és el vostre que no pas fer-ho a casa, no?
I tant, simplement pel fet que t'ho dius, el fet del temps, ja t'has de passar tot un dematí per tenir un bon brou,
sí.
A part de tots els ingredients que has de comprar, que no només és el peix, també has de comprar per fer la bresca, alguna ceba, alguna pastanaga, i després és el que t'ho dius, optimitzar el temps, ho tens tot més fàcil. Llavors nosaltres el que vam fer, fer brous i fer sofregits, perquè així la gent no deixés de fer aquests plats a casa seu.
Efectivament. Estem parlant amb l'Ivan Mielgo, estem parlant d'aquests brous de peix, peixosmielgo.com, aquesta és la seva plana web, si voleu donar un cop d'ull, amb aquests tres brous, peix casolà, podríem dir, aquest peix blau, doncs amb aquestes particulars atribucions del omega 3, i també aquest marisc i els habaneros, amb un punt, tal com diu l'Ivan, una mica de rock and roll a la cuina, que sovint també va bé, no? Una mica de picant. Li dona molta intensitat de picant o no?
No gaire, perquè penso que aquí la cultura de picant tampoc és gaire gran. Llavors, al principi sí que era més picant, perquè vaig fer, diguéssim, el meu gust, però ja saps que aquí les coses mai les de fer el teu gust, les de fer el gust del client, llavors vam rebaixar habaneros i ara és per tothom. Mm-hmm. Que li agradi un punt picant.
Sí. On podem trobar aquestes meravelles que feu, Ivan? A nivell comercial, vull dir, aquest canal de distribució, on es poden trobar?
Bueno, ara sobretot estem treballant molt per la zona, aquesta d'aquí, i es poden trobar botigues de la Costa Brava, sobretot al mercat, bueno, a les meves botigues de Peixos Mielgo.
Sí.
Pues estem amb algunes botigues més gourmet i poquet a poquet volem anar pujant. Ara, si tot va bé, estem construint un obrador una miqueta més gran per aconseguir la llicència per poder créixer una miqueta més. El que passa que sabem també que el producte que toquem cada vegada n'hi ha menys. I llavors... tenim que veure com anirà la cosa. Tenim mm-hmm. moltes ganes de créixer, Miquel.
Amb més especialitats i més brous diferents, segurament alguna cosa et ronda pel cap, no?
Segurament que sí, perquè com que estem fent un obrador també a la granja, doncs volem tocar una miqueta més de fer algun caldo també de verdures. Mm-hmm.
Doncs estarem atents, eh? Estarem atents a veure què és el que surt d'aquesta creativitat gastronòmica de la família Mielgo, eh? Ja són moltes generacions que estan, doncs, fent esforços per traslladar aquesta essència de la terra i, sobretot, del mar, doncs, perquè nosaltres ens tinguem la vida més fàcil i podem, doncs, fer aquestes meravelles de cuina, doncs, amb aquests brous, que jo recomano, de veritat, ho dic públicament, perquè són una meravella. Ivan, ha estat un plaer, com sempre, gràcies. No et vull entretenir més, que sé que tens un dissabte complicat, així que moltíssimes gràcies per atendre'ns.
Gràcies, Miquel, que vagi molt bé.
Una abraçada ben forta. Abraçada. Joan Pallarès, gràcies a tu també. T'espero a la darrera part del programa, que avui parlem, anem de la cuina del pla a la cuina de l'oli. Avui parlem d'uns bons olis, també.
Perfecte, doncs fins després.
Fins ara mateix.
Si vols voltar amb nosaltres, els dissabtes tens una cita amb Trotamundos. Coneixem Catalunya pam a pam. Trotamundos, els dissabtes a les 11 del matí, amb Miquel Mercadal.
Si te apetece saborear lo mejor de la cocina vasca, tienes tu casa en el restaurante Amonar en Echea. Nueva carta con nuestras mejores especialidades en carne y pescado, un mimo especial en los vinos y un trato al cliente exquisito. Porque te mereces los mejores sabores. Restaurante Amonar en Echea, en Botarell, Tarragona. Visítanos en amonarenechea.com o reserva en el 977-826412. Restaurante Amonar en Echea, el sabor que mereces. A Casa Jordi portem 50 anys donant-te la benvinguda amb la millor cuina tradicional catalana. Restaurant Casa Jordi, especialistes en bacallà i en les millors propostes culinàries de casa nostra. Ens trobaràs al centre de Barcelona, al passatge Marimon 18, i també pots fer un tast a casajordi.es. Casa Jordi, benvingut a la bona cuina. Els dissabtes a les 11 del matí fem turisme gastronòmic i enològic. Trotamundos, la millor proposta.
De colors són els meus somnis, tot i que ja m'he llevat, i la sol no ve a veure'm quan la lluna s'ha aixecat. Salto i salto sobre els núvols, sembla que pugui
volar. Sí, seguint endavant amb més temàtiques, anem pas a pas en aquesta edició 877 d'aquest dissabte, 22 d'octubre de 2022. Contestant, quan et faig amb margarides... El sector de l'oli, que sabeu que és un dels pilars fonamentals a la temàtica d'aquest espai de ràdio, ens agrada especialment, doncs, tractar els olis catalans. Home, ara estem en època, eh? En època, doncs, de totes aquestes empreses cooperatives estan amb una feinada tremenda, doncs, ja elaborant els olis nous. És el cas del nostre següent protagonista, eh? Anem cap a la zona de Siurana, aquesta denominació d'origen, perquè avui volem parlar del oli Montebrione. A través d'aquesta cooperativa, Montbrió del Camp, avui en parlem amb el seu president, en uns instants el saludem, per parlar de moltes coses, per parlar d'aquesta pujada de preus que no sé si vosaltres exactament l'enteneu, però segur, segur que el Francesc Bages ens l'explica, ens dona una explicació raonable del per què aquesta pujada de preus. I, naturalment, també, només faltaria, parlarem de l'oli nou, eh? Un element gastronòmic que tantes i tantes persones estan esperant en aquesta època. Vinga, doncs som-hi, anem a part de temes. Francesc Bages, com estàs? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia, què tal, com estem?
Molt bé, encantats de que ens acompanyis, de parlar amb tu un any més, en aquesta època en la que feineta en teniu, no?
Bueno, ara és el moment de la collita.
Sí.
Enguany, degut a les condicions climàtiques que hi ha hagut, que portem un any completament atípic, que ha plogut molt poc i amb unes calors que en aquells moments
sí.
Samarreta màniga curta i sembla que sigui impossible, doncs hi ha molts llocs de Catalunya que s'ha començat a collir la collita i nosaltres concretament vam començar el dilluns.
Uh-huh. El teu ull clínic, què diu d'aquesta collita?
El meu ull clínic diu que aquesta collita, ja t'ho dic ara, és curta. Però és curta degut al que t'he explicat, condicions climàtiques. I hi haurà poca collita, poca quantitat, poc volum. Mm. I no només aquí, a tot arreu.
Però això afecta també la qualitat del producte o no? Només a la quantitat?
A veure, la qualitat del producte, nosaltres agafem l'oliva, i la tractem com un fruit. Si tu agafes una oliva i la tractes com un fruit i fas tots els processos perquè sigui un fruit, tindràs un suc de fruita. Nosaltres el que fem és oli d'oliva verge extra, que és un suc de fruita. El que es fa és, s'agafa l'oliva de dalt de l'arbre i es cull. Una vegada es cull, ràpidament es porta a un molí i mitjans mecànics, és a dir, senzillament es premsa, i el que fas és separes l'oli de les vacuoles internes de l'oliva. Llavors, si això ho fas immediatament, aquest oli és perfecte. Senzillament surt un oli, que en diem verge extra, que és un oli sense defectes, perfecte. Senzillament, si l'oliva és d'un color més negre, surt un oli més dolç, més madur. Si l'oliva és d'un color més verdós, surt un oli que no és tan madur, té altres característiques, més amargantó, però bueno, són olis tots bons, l'únic que tenen aquests petits matisos.
Uh-huh. Jo obria aquesta conversa amb el Francesc Bages parlant d'un dels temes que segurament a tots amics oients us interessa, que són les pujades de preus, no? En general, amb tot ha pujat de preu, un va comprar i doncs abans s'emportava un carro ple i ara s'emporta mig carro en els millors dels casos, no? En qualsevol cas, l'oli ha pujat, no? Però avui volia que matitzessis aquesta realitat perquè tu ens pots donar una explicació absolutament lògica.
Sí, té molt a veure amb la guerra d'Ucraïna. Segurament més d'una vegada heu sentit que Ucraïna és el graner del món. Sí. Per què Ucraïna és el graner del món? Per dues coses. És el país d'Europa que té més superfície de terra cultivada. Això és estadística pura i dura, eh? S'agafa i es mira. I, a més, les terres d'Ucraïna tenen una característica que les fa diferents de les nostres. Són el que en diuen terres negres. Són terres amb un percentatge de matèria orgànica molt alt i són molt, molt fèrtils. Aquests dos fets, és a dir, que hi hagi més superfície que cap altre país europeu i que tinguin la terra molt fèrtil, fa que sigui el principal productor dels més màxims productors del món de gairebé tot. De blat, ordi, de molest i de tot. Però, sobretot, són principals productors del que en diríem oleaginoses. Les oleaginoses són plantes anuals que fan molt oli. Exemples: girassol, la soja, la colza, si m'apures el cacauet, la mostassa, el sèsam. És a dir, hi ha moltes plantes que la llavor porta molt oli. Com a principal productor del món, que són d'oli de girassol, de soja i de colza, una part molt, molt important ve cap aquí, al moment en què han tingut els ports tancats, hi ha hagut un desabastiment general. I al moment en què hi ha hagut un desabastiment general, el preu d'aquest oli, que permetem que en digui greix, és un greix vegetal, però no ve de l'oliva, eh? Uh-huh. És un greix vegetal.
Sí.
Aquest oli ha incrementat moltíssim per aquest fet, perquè no hi havia... No n'existia. El nostre cas és diferent. Nosaltres som productors d'oli d'oliva verge extra, que abans he comentat que el tractem com un fruit, i com a fruit que és, obtenim un oli d'unes qualitats molt bones. Tu pensa que l'oli d'oliva verge extra, un percentatge d'un 98% és greix, és un greix, un greix que en diuen saludable, i llavors porta un petit percentatge, sobre el 2% o menys, que té doncs altres característiques, que són, per exemple, el gust, l'aroma, el flavor, que diríem, i això porta propietats benèfiques. Molts greixos vegetals no porten aquestes propietats, són greixes i serveixen per cuinar i ja està. Aquesta és la diferència. El problema que hi ha hagut enguany és que aquests olis, entre cometes, de categoria inferior o sense aquestes propietats saludables, gustatives, culinàries, per aquest fet, pel tema de la guerra, han incrementat molt el preu, fins a la paradoxa que en aquests moments és gairebé el mateix preu, diguem-ho així, un oli de pèssima qualitat que un oli de màxima qualitat.
És curiós, és curiós. Efectivament, en el vostre cas, l'increment del preu, quin ha estat? Més o menys, no? El percentatge, vull dir, més o menys.
El cas concret el cost de la vida ha pujat en general molt. I el cost de la vida implica, doncs, a nivell, jo com soc pagès, soc productor, a mi m'han pujat tots els preus dels fertilitzants, els productes fitosanitaris, tot ha pujat. A les instal·lacions que tenim de la cooperativa, de l'Almàssera, el molí d'oli, l'Electra ha pujat moltíssim, i nosaltres el que hem fet és, el nostre oli l'hem incrementat 2 euros la garrafa, que això és un 7,4%.
Per tant, doncs, en fi, una pujada limitada, tot i que la realitat és la que acabes de plasmar, no? Que tot, absolutament tot ha pujat, doncs, per tant, doncs, s'ha de repercutir aquest oli en aquest preu final. Per cert, teniu oli, tindrem oli nou i ja en breu, no? Ja esteu amb l'oli nou, que és un oli molt particular, molt especial, que molta gent espera, però que té unes característiques molt particulars, també s'ha de deixar clar.
L'oli nou, l'oli, diguem-ho així, que es proveix des del primer produir, permetem la frivolitat, és un oli una mica més salvatge. És a dir, té accentuats l'amargor, la picor, és a dir, són coses que potser estan una mica més accentuades pel fet que és el primer oli que es produeix. I fa bastants anys els productors teníem el gust i el goig d'aquest oli primer, dèiem oli del raig, sense filtrar, tal qual ens el consumíem. Això, doncs, el gran consumidor cada vegada l'aprecia més i cada vegada s'està agafant més. Doncs aquest oli el tindrem, o sigui, ja el tenim, el posarem a la venda aquest cap de setmana, nosaltres, però la immensa majoria de llocs productors d'oli l'estan trient. El que passa és que et dic, que l'oli del raig té un punt de salvatjat. No vol dir que sigui dolent, senzillament és un oli molt bo, però té accentuat certes característiques.
Mm-hmm. A partir de la plana web montebrione.cat, aquí trobareu més informació, naturalment, doncs, d'aquesta cooperativa, una cooperativa amb molta història, 1944, arrenca, doncs, aquesta història d'aquesta gent de camp, aquests pagesos, doncs, que senten la terra, la cultura, transmeten, doncs, aquesta essència de la terra i ho fan en forma d'aquest or líquid, que diuen, d'aquest oli. L'oli Montebrione. Si teniu ocasió, de veritat, proveu-lo, perquè val la pena. És un oli, doncs, amb unes característiques molt particulars, independentment d'aquest oli nou, no? Però sí que és cert, doncs, que aquest oli nou, més o menys, et volia preguntar quina durabilitat té. No sé si té caducitat o no.
A veure, en un principi l'oli no caduca. El problema és que aquest oli, que no està filtrat, has d'imaginar... És a dir, fem-ho al revés. Agafem una oliva, l'oliva està formada per cèl·lules, diguem, a totes les cèl·lules hi ha una miqueta d'aigua, una miqueta d'oli i, diguem-ho així, la part carnosa. Al moment en què fem l'elaboració, el que fem és separem la part de l'oli que està, diguem-ho així, a totes les cèl·lules, no està en un racó de l'oliva. Llavors, al moment en què separem aquesta part d'oli, també ens emportem una miqueta d'aigua. Llavors, aquest oli del raig, com que no el filtrem per tal de poder tenir el salvatge que és l'oli, és dit en positiu, doncs pot ser que ens faci una mica depòsits. Depòsits, senzillament, són margarines i altres elements naturals, com aigua, que tenen que queden el propi oli. Llavors, nosaltres recomanem que es consumeixi en 3 mesos. Normalment, a casa meva, un litro no duraria una setmana d'aquest temps.
Ja, no? Ja. Sol passar, Sol passar. Per cert, deixem de banda una mica l'oli. Abans d'acomiadar-te, Francesc, sí que m'agradaria també comentar, doncs, que a la vostra cooperativa, la cooperativa Montbrió del Camp, també elaboreu moscatell, mistela, en fi, són productes que ara, en aquesta època de panellets, venen molt de gust, i vosaltres també, doncs, és un dels productes molt anomenats, no?, dins de la producció d'elements que teniu a la cooperativa.
Sí, enguany que serà... Bueno, no sabem com serà, però en principi estarem un Tots Sants amb màniga curta, perquè el temps és boig. Sí, el més típic que tenim, diguem-ho així, com a Catalunya, és la mistela de moscatell,
sí,
que senzillament és el raïm, aquesta varietat que es té moscatell, que té aquest punt dolç i és un vi de postres fantàstic, que s'acostuma a... ens l'acostumem a menjar, doncs, amb panellets i castanyes.
Mm-hmm. Doncs, amics, aquí teniu aquests productes, sobretot aquest oli, l'oli nou d'aquesta cooperativa Montbrió del Camp, a l'oli Montebrione, doncs, que ja està aquí a la cantonada. Ho dic perquè hi ha moltes persones, allò que diuen, no?, esperant aquesta època, l'època de bolets, l'època de castanyes, de panellets, època d'olis nous, doncs, també el tindreu sobre la taula. Avui, de tot plegat, n'hem volgut parlar i, com sempre, ha estat un plaer saludar-te. Francesc Baixas és el president d'aquesta cooperativa Montbrió del Camp. Enhorabona, felicitats i gràcies per l'esforç d'atendre'ns, perquè sabem que són dies especialment complicats de feina.
Moltes gràcies, i volia recomanar a tots els vostres oients que justament enguany, que et dic, els altres olis, que els oients sobretot que no són consumidors habituals d'oli d'oliva verge extra, que enguany, que tot ha pujat moltíssim de preu als olis, diguem-ho així, de categories inferiors, que facin un esforç i que procurin tastar aquest tipus d'oli, que una vegada el proves te n'enamores d'ell. I el cost per persona, del consum habitual que té una persona, el fet de gastar un oli més bo, a part de avantatges gustatives i que ens pugui agradar més, té moltes propietats saludables per la salut de les persones, el preu en aquests moments, la diferència de cost de l'un a l'altre, és...
Sí, sí, és així.
Demanaria a tothom que fes un esforç, intentés anar a cooperatives o a moments particulars i petits, a comprar aquest tipus d'oli.
Doncs queda dit, Francesc Baixas, una abraçada ben forta, gràcies, cuida't.
Vinga, vagi bé, una abraçada.
Que vagi bé. Fem una petita pausa, de l'oli anem pas a pas. En uns instants saludem ja en el nostre xef de capçalera, que avui ens porta també una receta molt interessant de productes fumats, I, naturalment, panellets, Avui, abans de finalitzar aquesta primera hora de programa, parlarem de panellets, de castanyes i de marron glacé, en aquesta edició de programa, que continua la seva marxa.
Si vols voltar amb nosaltres, els dissabtes tens una cita amb Trotamundos. Coneixem Catalunya pam a pam.
Para, respira i deixa't mimar. Comencem pel paladar. Ningú et tractarà tan bé com la cuina del restaurant El Racó d'en Víctor. Des de paelles a tapes tradicionals, d'amanides a combinats gourmet, i esmorzars i entrants i molt més. Mima el teu paladar al restaurant El Racó d'en Víctor, carrer Creu Coberta 87 de Barcelona. Descobreix-nos al racodenvictor.com.
Tomata de penjar arrere. Per experiència, qualitat, llarga duració i sabor inconfusible.
Tomata de penjar arrere. Pel pa amb tomata, fregits, torrats o amanides.
Demana la teva botiga Tomata de penjar arrere.
També a tomatadepenjarrere.com.
Més de 40 anys als mercats. Tomata de penjar arrere. El tomata de tota la vida.
Caidesa, en col·laboració con el restaurante Amonar en Echea, te ofrece este espacio. De plato a plato. Con Aingeru Rodríguez.
Pues continuamos en esta edición de Trotamundos, abriendo una de nuestras secciones preferidas. Ya sabéis que nos gusta la cocina, nos gusta cocinar, atrevernos a cocinar. Hay que perder el miedo a entrar en la cocina y decir, hombre, este plato va a ser muy complicado, yo no voy a ser capaz. Pues no, hay que ser capaz. Hay que hacer las cosas y en ello estamos, sobre todo animar a todo aquel que quiera a hacer esas recetas que nos viene todas las semanas y que nos traen todas las semanas nuestro chef de cabecera, Aingeru Rodríguez. ¿Cómo estás, amigo? Bienvenido.
Muy buenos, ¿qué tal estáis?
Echándote de menos, nos gusta más que vengas a los estudios,
Bueno, el trabajo manda y a veces pues sufren estas cosas.
Sí, señor, sí, señor.
Pero con las mismas ganas y la ímelo, siempre, claro.
Bueno, en cualquier caso, lo importante es la comunicación, sea en presencia en los estudios o sea vía telefónica, y el contenido. Hoy un contenido, por cierto, muy interesante, que es una ensalada fantástica de ahumados.
Pues sí, pues hemos aprovechado que hemos tenido una presencia de los pescados, ¿no? Y estos pescados, que los hemos convertido en ahumados, los hemos marinado, los hemos convertido en ahumados, dan un juego tremendo. Es una receta sencillísima que todo el mundo puede hacer en su casa. Se pueden comprar por separado, hay packs que los venden juntos, y luego lo puedes variar con diferentes ahumados. Puede ser de trucha o de otras cosas, de sardina o de lo que quieras. Uh-huh. El caso es hacerla mixta, o sea, que por lo menos tenga dos ingredientes de pescado diferentes. Para un poquito comparar y alternar sabores, que está es muy interesante y nos da mucho juego, ¿no?
Venga, pues vamos a por los ingredientes, si te parece.
Pues mira, los ingredientes son unos poquitos, pero muy sencillos. Mira, 150 gramos de lechugas marinas, las que encontremos o tengamos en el refrigerador, en el frigorífico. 200 gramos totales, de salmón, pez espada y bacalao humano, yo lo he hecho así. Podemos ampliar o reducir los gramos de pescado en función de los que somos, de los comensales. Una naranja cortada en rodajas muy finas, sin piel. 10 tomates cherries, cebollino para decorar. Y luego, para la vinagreta de frutos secos, 20 gramos de nueces peladas, 20 gramos de avellanas tostadas, 20 gramos de piel de naranja confitada, 20 gramos aproximadamente de una cucharada sopera, aproximadamente, es un poquito menos al gusto, de miel. En mostaza a la antigua, es una mostaza clásica que la encontramos en cualquier sitio. Vinagre de Módena, una cucharadita. 60 gramos de aceite de oliva virgen, 3 cucharitas más o menos. Sal, pimienta negra molida y ya tenemos. Y lo primero que vamos a hacer para elaborar esta receta, algo muy sencillo. Vamos a mezclar todos los líquidos. La Módena, la pizca de sal, la miel, la mostaza, y vamos a emulsionarlo. Lo vamos a emulsionar a varilla, vamos a ir dándole unos golpes de varilla. hasta que está todo integrado y vamos a buscar la cremosidad que nosotros queramos. Cuanto más varillamos, más cremosa va a quedar, ¿eh? Y la vamos a reservar. Luego, a continuación, vamos a picar los frutos secos, las nueces, la piel de naranja confitada, las avellanas, y los vamos a añadir a esta vinagreta. Vamos a remover bien, lo vamos a integrar también. Y luego, sobre una fuente bonita que tengamos en casa, vamos a extender esta variedad de lechugas, ¿eh?, que tenemos. Las vamos a poner bien escurriditas, las vamos a lavar un poquito, las vamos a poner muy bien escurriditas, y una vez puestas, vamos a echar unas gotitas de esta vinagreta en el fondo, hacer que coja la lechuguita un poquito de sabor, y vamos a tener dos opciones con el pescado: ponerlo en rodajitas, o sea, en liso, como se dice, liso, o enrolladitos, como más nos guste. Lo ponemos como más nos guste, o bien liso encima de la lechuga, o bien enrolladitos. Ponemos los tomatitos cherries cortaditos por la mitad, adornando un poquito. Vamos a echar el resto de la vinagreta y luego al final vamos a coger esa poquita cebolla que tenemos para adornar un poquito. Y ya tenemos la receta. Fijaros qué sencilla y qué fácil.
Bueno, pues una sencilla receta, efectivamente, proceso de elaboración, pero sobre todo con relativamente pocos ingredientes, ¿no? Con lo cual también siempre es interesante. Una receta que, repetimos, la tenéis en ese restaurante Asador Amonar en Echea de Botarell, que imagino que ya se ha vestido de otoño, y que ya estáis desarrollando esa cocina otoñal que, desde luego, que bordáis, ¿no, Ingeru?
Pues sí, ya estamos con las fantasías estas del otoño, con platos de otoño, aunque al final combinas un poco los platos tradicionales de otoño, que pueden ser las alubiadas y todas estas cositas, ¿no? Los popajes, los cocidos, ¿no?, que ya empiezan en estas fechas. Empezar con los caldos, con los consomés, darle un poquito para que el comensal se prepare un poquito el estómago para afrontar, pues, una buena chuleta y tal. Y mi aperitivo de bienvenida que siempre pongo una cremita o un caldo, algo que acompañe muy bien esa preparación del estómago para luego disfrutar de una estupenda carne que tenemos aquí o un estupendo pescado grasa. O sea, que cualquier cosa va muy bien.
Oye, yo tomé una vez un consomé, un caldo, que nos hiciste con huesos de no sé qué, que era una maravilla.
Sí, hacemos una de mi glass, que la hacemos muy lenta, con fuego muy suave, al final sacamos los huesos, bueno, en fin, tiene mucho trabajo, es muy laborioso, pero queda espectacular. A ver, desangramos el hueso primero en un poquito de sal para que se vaya toda la grasa, sal y agua, y la grasa sobrante, y sobre todo la sangre, ¿no?, que se vaya la sangre, ¿no?, y luego lo que hacemos es cocerlo muy despacito, ¿no?, y luego lo filtramos, y al final luego, pues cogemos una yemita de huevo, cogemos un huevo cocidito, tal, y lo agregamos a ese caldito, y queda un caldo estupendo, que además prepara muy bien el estómago, claro.
Una maravilla. En fin, quien quiera comer bien, de verdad, lo decimos con la mano en el corazón, quedaros con ese nombre, Amonar en Echea, en Botarell, que además es una localidad preciosa de Tarragona. Os vais para allí, repleta de de olivos, la aceituna, elemento fundamental en esta zona, y es una excursión muy interesante. Querida Ingeru, gracias por acompañarnos, aunque sea vía telefónica. La semana que viene te espero por aquí, ¿eh?
Muchísimas gracias y un abrazo para todos.
Cuídate, gracias, buenos días.
Tots els dissabtes, de plat a plat, amb Ingeru Rodríguez. Caidesa y el restaurante Amonar en Echea te han ofrecido este espacio. A Radio Astel, Trotamundos, amb Miquel Mercadal. Un mar de sabores, un mar de exquisiteces, un mar de excelentes productos y mejores recetas. Desde 1921, el restaurante Paco Alcalde de la Barceloneta te ofrece lo mejor de la cocina marinera al mejor precio. Arroz negro, caldoso con bogavante, el suquet, los pescados, las fideuás. Restaurante Paco Alcalde, calle Almirall Aixada 12, en la Barceloneta, 93-221-5026. Restaurante Paco Alcalde, un mar de sorpresas.
Cada dissabte a les 11 del matí t'acompanyem perquè no et perdis cap tast. Trotamundos, amb Miquel Mercadal.
Anem a parar el nostre següent protagonista, que tancarà aquesta primera hora de programa, que arrencava a les 11 en punt del matí, amb un programa, per cert, avui, naturalment, doncs, a una setmana més o menys vista d'aquesta diada de Tots Sants. Home, naturalment, el programa, només faltaria, ha de tenir connotacions, de productes tradicionals, d'aquesta diada tan arrelada a Catalunya. Hem parlat de molts temes, hem parlat de moscatell, de castanyes, de marrón glacé, però avui Naturalment, els panellets han de ser protagonistes. I els fem protagonistes amb una de les pastisseries. De fet, així s'ha establert a través d'un importantíssim premi de les més importants de Catalunya. Realment, per molts aspectes, naturalment també per la seva llarguíssima, però quan dic llarguíssima és molt llarga història. Avui us parlem de les pastisseries La Confiança, perquè ens agrada especialment trucar a la seva porta per saber com treballen al llarg d'aquestes ja 5 generacions. En rep la seva responsable, que és l'Anna Pasqual. Anna, com estàs? Molt bon dia.
Hola, Miquel, molt bon dia.
Des de Gelida, que és una preciositat de localitat, ens parles. I doncs amb aquesta cinquena generació que tu representes, crec, no?
Doncs sí, la cinquena ja. Que són uns quants, ja.
Uns quants anys, Uns quants anys al peu del canó. I sempre, doncs... jo no sé si la pregunta que et vull fer, si ara comparem un panellet que feu actualment amb un dels panellets que inicialment es van fer a les vostres pastisseries, trobaria molta diferència?
Dels inicis, vols dir?
Sí.
Home, jo crec que sí. Diferències a nivell d'aspecte o de sabors, no, però sí, per exemple, en quantitats de sucres, que és algo que amb el llarg dels anys el sucre mimant molt en general en totes les coses, no? Se'n posa menys. Uh-huh. Però, bueno, la base i l'essència del panellet sempre ha sigut la mateixa.
Sí, sí. El fet de minimitzar el sucre és per qüestions de salut o per qüestions de gustos dels clients?
Jo crec que és algo que és per gustos i per salut, no? Una miqueta, pues, amb els anys les coses s'han anat endolcint cada vegada menys i jo crec que la gent també s'ha anat acostumant més al paladar i això també ha fet doncs, que cada vegada vagis caient una miqueta menys uh-huh. No? I al final doncs, és salut també, vull dir, es pot posar el sucre però en proporció, tampoc cal passar-se.
Els panellets, en fi, tenen molts conceptes, no? Molts productes doncs, que han de ser de primera qualitat, ara en parlarem, no? Però sobretot no han de ser especialment grans, no?, aquests panellets, en quant a mesura, vull dir.
No, nosaltres els panellets han de ser una mesura més aviat petitona, no molt grossa, perquè és algo que és consistent en si mateix. La base del panellet, i més si és en pastisseria o en un lloc així artesans, és massa pa pur, vull dir que no porta res de fècula, com s'acostuma a fer doncs, a nivell d'una llar o en una escola, o bé amb algú concret que pugui elaborar amb algú de fècula, però si no, és, bàsicament és ametlla i sucre. Uh-huh. Llavors, és massa pa, llavors, també si ho fas molt gros, en boca tampoc agrada tant a menjar-ho, no? És millor petitonets i menjar diferents sabors i és més agradable també en boca. Uh-huh. I més pràctic també de menjar, clar.
Jo t'ho dic perquè tots aquests anys, jo tinc una filla petita quan surt del col·le aquests dies, porta un panellet, no? Un panellet que si te'l menges en dos dies no cal que mengis,
Sí, sí, sí.
T'alimenta allò moltíssim, eh?
I tant, i tant. Però, bueno, a nivell de domèstic i a les escoles es fa així, es fa amb patata o es fa amb moniato,
sí.
Primer per abaratir el producte també, i després perquè també els dies molt més fàcil de manipular.
Clar, clar, vosaltres la patata i el moniato, res, d'això...
No, res.
D'això res de res, no?
I sí, un bon pastisser no s'ha de posar fècula per res.
Efectivament. I els pinyons, element fonamental dels panellets, que vosaltres sou realment molt estrictes, perquè hi ha pinyons i pinyons, ja m'entens.
Pinyons, exacte. L'aparença poder sembla que sigui tot igual, però al final, en boca, o sigui, les coses entren primer a la vista, però al final on t'acaba el sentit és a la boca, no? I allà és on s'acaba notant realment doncs, la qualitat de les coses. I en el pinyó especialment es nota molt, ja no només amb l'olor, sinó amb l'aspecte i sobretot amb el sabor. Has de notar aquell sabor de pi, que dic jo, i que sobretot quan et queda tocat doncs, té aquell sabor peculiar del pinyó. Mm-hmm. Que depèn de l'origen d'aquest pinyó, doncs... Pues, aquest sabor no hi és.
Deixem que et faci una pregunta que em fa por fer-te-la, però no sé si, en fi, han pujat... Clar, com que ara tot ha pujat, els pinyons també han anat en aquesta línia, han pujat molt de preu?
Mira, els pinyons, respecte a la campanya de Sant Joan, poder baixar alguna cosa, l'únic que ha pujat l'altre. O sigui, ha pujat altres coses, ha pujat l'ametlla per mancança de matèria primera, ha pujat el sucre, i ha pujat altres coses que fan que aquell producte final doncs, pugui acabar sent més o menys car, no? Com pot ser, com tots sabem, la famosa llum, que són costos que al final doncs, repercuteixen en un producte final, no? Però el que és el pinyó en si, respecte a el que és campanya de Sant Joan, inclús ha baixat alguna cosa. Però, per contra, ha pujat altres coses.
Mm-hmm. Estem parlant amb l'Anna Pasqual, és la responsable d'aquestes pastisseries, la confiança de Gelida, d'aquesta localitat de Gelida, amb dues referències, dues adreces, al carrer Sol, número 5, i també al carrer Major, 39. Amb una i altra teniu panellets, tindreu panellets...
Correcte, sí, sí, tindrem panellets. Nosaltres ara ja portem des del dia del Pilar, que hem començat amb els panellets de pinyó, però ja aquesta setmana ja comencem a tenir alguna varietat més i sobretot la setmana, doncs, en qüestió, pues ja hi ha totes les classes que fem, no? Però sempre les intentem, com que són panellets naturals, els intentem fer més cap a tota la varietat en si, més els últims dies, per tal que aquest panellet doncs, estigui amb les màximes condicions possibles, no? Perquè, clar, també no és el mateix doncs, elaborar uns panellets a nivell de poble, com som nosaltres, que en una ciutat, en un lloc de pas, que hi ha molta rotació i que poder, pues, n'han de fer molta més quantitats, no? Nosaltres sempre podem aquestes últimes varietats doncs, a fer-los més a l'últim dia.
Mm-hmm. Classes de panellets, novetats per aquest any, perquè quan anem a comprar panellets, a part dels de pinyons, que són els tradicionals, els típics, en fi, cada pastisseria doncs, posa un ventall de propostes. En aquest cas, vosaltres, les pastisseries de confiança, cap a on aneu adreçats?
Bueno, fan tot tipus de sabors, ja des de sempre, més o menys fem els mateixos de sempre. Fem els d'ametlla, els de coco, els de sabors ja més tipus com el de taronja, llimona, mandarina, fem uns sabors així més cítrics. Després ja fem les clàssiques castanyes de xocolata, que això és un massapà que es fa diferent, és un massapà blanc que se li diu, que s'escalten les ametlles abans de triturar-les i per això se li dona... té aquest acabat més blanc, més fi, que les banyem en xocolata i d'aquest mateix massapà fem els huesos de santo, que també és una cosa que no totes les pastisseries es fan, que estan acabats amb llema per dins i amb un glacejat especial per sobre. I després també tenim els marrons glacé, que també n'heu comentat, i bueno, uh-huh. Els clàssics, una miqueta avellana, pinya... Bueno.
Home, els marrons glacé és una meravella, això és un art, fer aquest producte verdaderament és un art i a més que home, hem de dir, doncs tothom ho sap, no? El marrón glacé no és un producte econòmic precisament, però és que darrere porta moltíssima feina, no?
Sí, sí, porta feina, exacte, és el que dius tu. Al final tot això és el que fa que un producte al final pues, sigui més o menys car.
Uh-huh. A mi m'han dit que inclús en el procés d'elaboració dels marrón glacé molts no es poden treure a la venda perquè no s'acaben de fer bé, no?
Exacte, o es trenca, no s'esmiculen, que a vegades nosaltres això amb aquests que es trenques pots fer el panellet de castanya, però sí. Per fer una altra versió del panellet. I és la gràcia de l'artesà, no?, de saber doncs, manipular i de saber reconvertir aquelles coses en una altra.
Efectivament. Doncs, amics, si aquest cap de setmana esteu per la zona, si el proper cap de setmana doncs, no sabeu doncs, què fer... Nosaltres us plantegem una excursió a Gelida, que és una meravella. Teniu molts llocs emblemàtics per visitar, no només el castell, que també, del que hem parlat, però aquestes pastisseries són un emblema de la localitat, de la població. Jo diria que és un emblema de Catalunya, una pastisseria doncs, que realment doncs, compleix molts i molts anys. No? Repetim, aquestes adreces, al carrer Major 39 i al carrer Sol número 5, Aquí trobareu la verdadera essència d'aquests productes tan tradicionals en aquesta Diada de Tots Sants. I un cop més, avui, doncs agraïm molt sincerament a l'Anna Pasqual que ens hagi acompanyat aquest matí de dissabte, perquè són matins de dissabte que són complicats en quant a feina. Per tant, doncs t'ho agraïm molt que ens hagis fet doncs, aquest parèntesi i que ens hagis atès. Un petó molt fort, gràcies, Anna, fins una altra.
Gràcies, Miquel. Igualment a vosaltres. I això, jo us convido a venir aquí a Gelida el dia que vulgueu i a passar una jornada molt agradable aquí a Gelida.
I tant que sí. I bona castanyada. Tu la faràs o no?
Bona castanyada.
Tu la faràs?
Tant, home, ja... Sí? Caps per tot, saps? Sí.
Un petó, Anna. Gràcies. Cuida't molt.
Gràcies a vosaltres.
Cuida't molt. Amb l'Anna Pasqual tanquem aquesta primera hora de programa. a partir de les 12, després de l'informatiu de les 12, després d'actualitzar-nos amb les notícies, amb els companys de serveis informatius. Nosaltres seguirem fins a 1 PM de la tarda amb molts protagonistes. Avui parlarem d'arròs, parlarem de bacallà, parlarem d'olis, així que espero que ens feu confiança i ens acompanyeu, que és tot un privilegi. Vinga, tornem.
A Ràdio Estel, Trotamundos, amb Miquel Mercadal.
Tomata de penjar Herrera. Per experiència, qualitat, llarga duració i sabor inconfusible.
Tomata de penjar Herrera. Pel pa amb tomata, fregits, torrats o amanides.
Demana la teva botiga Tomata de penjar Herrera.
També a tomatadepenjarherrera.com.
Més de 40 anys als mercats. Tomata de penjar Herrera. El tomata de tota la vida.
Són les 12, l'hora de l'Àngelus.
L'àngel del Senyor anuncia a Maria i concebé per obra de l'Esperit Sant.
Déu vos salve, Maria.
Heus aquí l'esclava del Senyor. Facis en mi segons la seva paraula.
Déu vos salve, Maria.
I el Verb es feu home i habita entre nosaltres.
Déu vos salve, Maria.
Migdia, l'hora de l'Àngelus.
Ràdio Estel, informatius.
Bon dia, us informa Laura Polo Dalfo. Antoni Trilla ha previst un augment més significatiu de casos de Covid en les pròximes 2 o 3 setmanes. Tot i això, l'epidemiòleg de l'Hospital Clínic espera que es mantingui el mateix patró fins ara, és a dir, més positius però menys ingressos hospitalaris. Segons Trilla, de moment es tractaria d'un increment més lent que en altres països europeus com França o Alemanya, on hi ha un grau diferent d'immunització o tenen temperatures més baixes i, per tant, fan més vida en espais tancats. En una entrevista al 324, Trilla també ha confirmat que aquest any s'espera que circuli a banda el virus de la grip després que en els últims 2 anys estigués pràcticament desaparegut per la irrupció de la Covid i les mesures d'autoprotecció de la població. Precisament ha apostat per mantenir l'obligatorietat de la mascareta al transport públic, considerant que és el més prudent. I en el plan internacional, la guanyadora de les eleccions italianes, Giorgia Meloni, ha jurat aquest matí el càrrec, convertint-se en la nova primera ministra d'Itàlia. La líder d'extrema dreta és la primera dona que ocupa aquest càrrec des de la Constitució de 1948. Meloni, així com la resta de ministres del seu gabinet, han fet el jurament a la Constitució i han signat el càrrec davant del president de la República, Sergio Mattarella. El govern de Meloni estarà integrat per 24 ministeris amb només 6 dones com a ministres. L'executiu tindrà representants dels partits integrants de la coalició de dretes. Els germans d'Itàlia, la Lliga Nord, amb Matteo Salvini com a líder, i Força Itàlia, amb Antonio Tajani al capdavant. Precisament, Tajani i Salvini seran els dos viceprimers ministres de la líder de l'extrema dreta. I a la Xina, Xi Jinping ha conclòs el 20è Congrés del Partit Comunista Xinès amb una humiliació pública de l'anterior president Hu Jintao. Al final de la cloenda, dos homes s'han acostat l'expresident i l'han fet sortir de la sala. Hu s'ha resistit amb una bona estona que se l'enduguessin, però finalment ha cedit i ha acompanyat els de seguretat mentre intentava dir-li alguna cosa així que ni tan sols s'ha girat. Aquest gest ha estat la culminació de la desautorització que ha fet Xi durant aquest congrés de l'etapa de Hu, president entre 2003 i 2013. L'actual president xinès va criticar en el discurs d'obertura la tendència a la debilitat del seu predecessor. Tornem a Catalunya. La Fundació Catalana de l'Esplai ha posat en marxa un programa d'acompanyament a dones que han patit violència masclista. Vol ser un espai segur i de cures on durant 3 mesos les participants puguin compartir experiències i trencar amb l'aïllament social que va lligat amb els maltractaments masclistes. L'Àfrica Raval, una de les dues psicòlogues coordinadores del projecte, ha assegurat que l'espai és empoderador perquè, al compartir experiències, les dones tornen a engegar la seva vida.
Que ella sigui la protagonista de la seva vida, que ella s'empoderi i vegi quines necessitats té, perquè al final veure les necessitats des de la part més professional és molt paternalista, i atendre aquestes necessitats des del paternalisme no treballem des d'aquí, treballem més des de fer una consciència de la dona en quina situació està i que sigui la mateixa dona qui s'empoderi del seu procés.
Raval també ha insistit en que després de la formació es derivin aquestes dones a serveis especialitzats perquè se les continuï atenent i ajudant. I en els esports, Jorge Martín ha fet rècord de la volta ràpida als entrenaments del Gran Premi de Malàisia de MotoGP amb un temps d'un minut i 57 segons. El pilot madrileny suma així la seva 4ª pole position per davant de Nea Bastianini i Marc Márquez, que sortiran segon i tercer. La jornada d'aquest matí ha estat força accidentada, això sí, sense conseqüències greus. Els tres contendents al títol mundial han patit caigudes. Fabio Quartararo ha anat al terra i ha quedat tocat amb molèsties a la mà, que han fet que surti demà 12. D'altra banda, Pecco Bagnaia i Aleix Espargaró també han caigut i s'han vist relegats a la 9ª i 10ª posició. Pel que fa a la resta de catalans, Rins sortirà 5è, Vinyales 8è, Pol Espargaró 17è i Àlex Márquez 21è. La carrera és demà al matí a les 9, hora catalana. I en futbol, després de la golejada de la Champions 9-0 davant el Benfica, el Barça femení s'enfronta aquesta tarda contra el Betis. Les blaugranes es juguen avui mantenir el lideratge i agafar una mica més de distància amb el Levante, que està només 2 punts. El partit és a 1:15 de la tarda. I pel que fa al masculí, avui juga el Real Madrid contra el Sevilla a les 9. En bàsquet, el Baxi Manresa obre avui la jornada 5 de la Lliga pels equips catalans. Els del Bages s'enfronten al Múrcia. Arriben al partit després de no haver tingut jornada europea aquests dies i, per tant, força frescos després d'uns dies de descans. A les 6 de la tarda jugaran a Múrcia i ho faran sense Guillem Jou, que segueix de baixa, i amb el dubte de Babatunde, que és a la recta final de la seva recuperació i que, encara que avui viatjarà amb l'equip, no se sap si podrà saltar a la pista. I a futbol sala, el Barça ha perdut aquest divendres contra el Pozo Múrcia per 2-1. Ha estat una caiguda inesperada. Això és tot per ara. Tornem amb més informació d'aquí una hora, a la 1.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel també és podcast. I si tu ets de cine, també ets de Spoilers, el podcast de Ràdio Estel on disseccionem les grans pel·lícules de la història del cinema per descobrir què les fa úniques. Amb Rafa Sanahuja i els crítics de cinema Carles Martínez i Néstor Company. Spoilers, un podcast de Ràdio Estel, a la web, l'app i Spotify.
Ràdio Estel, Barcelona, 106.6. Trotamundos, amb Miquel Mercadal.
Tomata de penjar arrere, per experiència, qualitat, llarga duració i sabor inconfusible.
Tomata de penjar arrere, pel pa amb tomata, fregits, torrats o amanides.
Demana a la teva botiga Tomata de penjar arrere.
També a tomatadepenjarrere.com.
Més de 40 anys als mercats. Tomata de penjar arrere, el tomata de tota la vida.
Para, respira i deixa't mimar. Comencem pel paladar. Ningú et tractarà tan bé com la cuina del restaurant El Racó d'en Víctor. Des de paelles a tapes tradicionals, d'amanides a combinats gourmet, i esmorzars, i entrants, i molt més. Mima el teu paladar al restaurant El Racó d'en Víctor, carrer Creu Coberta 87 de Barcelona. Descobreix-nos al racodenvictor.com.
Som especialistes, som experts, som el més bo de la carn. Bontall.cat, el punt de trobada dels amants de la carn, el millor tall de boví, cabrit i xai de proximitat. I ara també, les millors carns premium, xuletón dry aged, tomahawk, wagyu i la millor carn de Nebraska. Bontall, els pioners en la venda de la carn ecològica. Entra a bontall.cat i degusta el millor de la teva carnisseria online de proximitat. Bontall.cat, el més bo de la carn.
Cada dissabte a les 11 del matí t'acompanyem perquè no et perdis cap tast. Trotamundos, amb Miquel Mercadal.
Baixo el coll de Balaguer, entre mel i gent pesquera, i com si es tanqués el mar, veig la punta del Fangar. Brilla el far entre les dunes, la primera llum del delta. Brilla el far entre les dunes, la primera llum del delta. Mil ocells blancs em saluden.
Bueno, pues seguimos adelante, abrimos ya la segunda hora de programa, estáis en la sintonía de Radio Estel Cataluña y Andorra, como siempre un placer acompañaros a lo largo de estas dos horas semanales que hablamos, y de verdad que es un disfrute, de lo mejor de la gastronomía que pasan por estos micrófonos, ¿eh? Todavía quedan diferentes voces y protagonistas que no dudéis, que nos traerán y nos explicarán cosas realmente muy interesantes. Bueno, sabéis que últimamente estamos hablando mucho en este espacio de radio del arroz, ¿eh? Estamos en época de arroz, ya se han producido esas siegas, que son todo un espectáculo. Además, un espectáculo también que conlleva también elementos turísticos, ¿no? Hay muchísima gente que se desplaza precisamente para verlas y aprovechando, hombre, pues vamos a comer un buen arroz, ¿no? Hoy os queremos presentar la realidad, una vez más, de uno de los arroces seguramente más reconocidos en la alta gastronomía. Es el arroz Illa d'Arriu, ¿eh? Una obra de arte, ¿eh? Hecha arroz que por la que batalla diariamente su responsable, el responsable de esta explotación, que es Juan Trías del Romero. Hoy hablaremos del arroz, del estado de este arrozal y desde luego también de algo muy interesante que se está llevando a cabo por parte de una de las empresas de ahumados con más prestigio también en nuestro país. Os hablamos de Carpier. Bueno, vamos por partes. Juan Trías del Romero, bienvenido, buenos días, ¿cómo estás?
Hola, buenos días, Miguel.
Un placer saludarte en una nueva ocasión. Bueno, ahora imagino que ya una época ya un poquito más tranquila, ¿no?
Bueno, nunca es la tranquilidad absoluta, ¿eh? Pero bueno, evidentemente ya se ha acabado la cosecha y el estrés de la cosecha del día a día, y ahora, pues bueno, a seguir con la comercialización y la venta y la elaboración, y en fin.
Este es otro tipo de estrés, ¿eh?
Estoy pensando en la próxima ya.
Exacto. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido la cosecha ahora que estás hablando de este tema?
Pues mira, este año no ha ido bien. Ha sido muy general, a nivel nacional incluso, por la sequía. Y los que no hemos padecido sequía, como Valencia o nosotros, pues se ha visto muy mermada, pensamos que por las condiciones del tiempo. Por el excesivo calor que ha hecho madurar antes quizá la cosecha, y no ha acabado de poner el peso que debía poner.
Mermada en cuanto a cantidad, pero no sé si también la calidad ha quedado tocada.
No, la genética sigue siendo la misma. Lo que pasa es que quizá el grano pues no esté al 100% de lleno, de regordete, y estará un poco más al 70% o 80%.
Bueno, estamos hablando con Juan Trías del Romero, repetimos, es el responsable de esta explotación, de esta marca Arroz Illa d'Arriu, decíamos una de las marcas pioneras en el tema de introducirse en restaurantes. Realmente que el arroz es una parte fundamental de su recorrido, de su saber hacer, etcétera. Han pasado restauradores, hemos tenido ocasión de tener charlas muy, muy interesantes, pero sí que es cierto que cada vez se os reconoce más, ¿no? Ese esfuerzo que, en definitiva, al final se traduce en calidad, ¿no?
Pues mira, y yo me esfuerzo mucho, y me juego un poco el tipo, pero me esfuerzo mucho en la seriedad que damos en nuestro arroz. Y me viene muy bien, me viene perfectamente a cuento esta reflexión, porque precisamente este año se ha producido muy poco bomba a nivel nacional, por lo que te decía antes. Y entonces es muy fácil que los que no tengan suficiente para cubrir sus ventas, entonces hagan un poco de acompañamiento con un 5 o un 10% de alguna otra variedad que se parezca, que bueno, que pueda ser parecida o no, y sigan vendiendo, sigan suministrando. Uh-huh. Yo esto no lo he hecho nunca ni lo voy a hacer. O sea que te agradezco la cuestión, porque somos muy serios en esto, muy responsables en esto, y no vamos a... O sea, quizá no lleguemos a final de campaña, porque las ventas vayan bien y no tenga suficiente producto. Pero lo que no haré será bautizarlo, por decirlo de una manera irónica, para que llegue a final de... a la próxima cosecha, ¿no?
Uh-huh. Precisamente esta profesionalidad, esta responsabilidad con la que trabajáis es la que tiene muy en cuenta y valora muy en cuenta empresas como la que también introducimos en este punto en esta mañana de sábado. Una empresa de ahumados realmente muy prestigiosa también en nuestro país, que es Carpier. Y hoy saludamos a su responsable, Carlos Piernas. ¿Cómo estás? Muy buenos días.
Buenos días, Miguel.
Bienvenido, gracias por atendernos, por pasar un rato con nosotros y precisamente hablar de, oye, ese producto, vosotros utilizáis ese arroz Illa de Riu, pero naturalmente le habéis aplicado vuestros ahumados. Cuéntanos cómo nace la idea.
Pues, en primer lugar, mis padres son de Murcia, o sea, mi madre de Calasparra, por lo cual el bomba siempre lo hemos tenido presente, ¿no? Cuando teníamos que tocar arroz, pensé evidentemente en Juan, porque considero que es el la persona que mejor arroz hace, o de los mejores que tenemos en el país. Esta idea nace, en primer lugar, nosotros ahumamos no simplemente los productos más clásicos, sino que ahumamos patatas, ahumamos sal, ahumamos aceite, evidentemente aparte de salmón, etc., ¿no? Yo estoy muy relacionado con el mundo de la gastronomía y un amigo mío que se llama Nacho Colomer, hace unos cuantos años, me comentó que quería hacer, que se me parecería, si le ahumase a él un arroz para probar en el restaurante. Y pues empezamos a investigar, miramos a ver temperaturas, humedades, evidentemente para que no se altere el producto. Y bueno, la verdad que esta idea nació de Nacho, de la cual hoy en día pues estamos comercializando este producto que nos apetece Juan, que por cierto, Juan, no me olvides para este año que viene, ¿vale?
Juan, te está escuchando naturalmente, Carlos. Toda una responsabilidad también, ¿no? Para uno y para otro, ¿no? Oye, tanto para de Illa de Riu hacia Carpier como de Carpier hacia Illa de Riu, ¿no?
Por lo menos, un honor tener a Carlos al otro lado y aprovechando mi arroz y teniendo el prestigio que tiene, ¿no? Un honor.
Carlos, ¿cómo es ese arroz, no? Ya tenemos un producto de calidad, si le aplicamos ese ahumado que vosotros le aplicáis con mucho, en fin, delicadeza y profesionalidad con los ahumados que tenéis, ¿cuál es el resultado final? Cuéntanos.
Pues el resultado final es tan sencillo como que puedes tomarte en casa un arroz de esta calidad y con el aroma de humo, o sea, que parece como si lo hicieras a la leña, ¿entiendes? Entonces, estás tomando un arroz en casa, en el cual, bueno, parece que como si estuvieses en la montaña, haciéndote el arroz en la montaña. ¿Vale? Entonces, yo creo que es importante para tomar este arroz es que no enmascararlo demasiado con sofritos fuertes y nada de eso, sino dejarlo muy... Que el arroz no pierda su personalidad. Que el arroz sea el protagonista del plato. Uh-huh. Y con este aroma de humo, bueno, pues es una maravilla.
Juan, ¿qué te parece esa aplicación de tu arroz ahumado?
No, yo doy fe absolutamente, porque no lo consumo todas las semanas, pues, evidentemente, pero sí que he tomado y lo he dado a probar a cocineros, por ejemplo, a Doña Duriz, y se lo di a probar. Pero estuve caminando en casa y le di arroz ahumado. Y lo que suelo hacer es hacer el arroz blanco, seco, ahumado, con mejillones al vapor. Y entonces te comes con la cáscara del mejillón que te sirva de cuchara y coges arroz y te comes arroz y mejillón. Y esto es una maravilla, pero una maravilla de bueno.
Realmente, hombre, me lo estoy imaginando, ¿eh? Tiene muy buena pinta, ¿eh? En fin, una buena combinación, ¿eh? La que nos acabas de comentar.
Es muy simple y valoras el propio gusto del arroz con el toque ahumado y el mejillón. O sea que es buenísimo, buenísimo. No hay ningún enmascaramiento y es el estado más puro, ¿no?, del arroz ahumado.
Sí. Carlos, ¿qué hay que tener en... Bueno, iba a decir que hay que tener en cuenta. Imagino que son muchos conceptos, ¿no? Pero para hacer un buen ahumado, sea de un arroz o sea... Oye, vuestro salmón es una maravilla. Lo digo públicamente porque es una maravilla el salmón del Carpier ahumado, ¿no? Pero ¿qué hay que tener en cuenta para ahumar bien? Porque eso no es fácil, ¿no?
Bueno, el ahumado es una cultura que la tenemos en todo el mundo. Y yo creo que nuestra forma de trabajar es muy sencilla. Al final es escoger la mejor materia prima, aunque eso suene tópico, pero es verdad. O sea, escoger la mejor materia prima. Y lo que hay que hacer es no enmascararla, sino aportarle la ayuda necesaria, llámese en humo, llámese en cualquier otra receta que se pueda hacer, pero de forma que no pierda la personalidad. Por lo tanto, los ahumados que hacemos nosotros son los ahumados muy ligeros, muy sutiles. Es más un aroma que un ahumado en sí. Por lo tanto, si acabas tomando un salmón, el salmón sabe a salmón, el bacalao sabe a bacalao, el pulpo sabe a pulpo, o sea, cada pulpo sabe a lo que es y tiene ese toque de humo, pues exactamente igual que lo que comentaba antes con el arroz. O sea, no podemos hacer que el arroz, cuando tomes el arroz, se haya perdido toda su personalidad y toda su complexión. O sea, este arroz, igual que los demás productos, hay que cuidarlo de forma que no queden, sobre todo enmascarado.
Efectivamente, bueno, pues hoy nos queríamos acercar a esta realidad, esa bonita combinación, interesantísima combinación. Yo os lo recomiendo, siempre lo hacemos Illa, Riu, bueno, pues a nivel general, ¿no? Pero queríamos, si me permitís, rizar el rizo, ¿no? Y nos parecía interesante también plasmar esa realidad, ese invento, por parte de Illa de Riu, por parte de Carpier, de ahumar ese arroz fantástico, ¿eh? Bueno, si queréis más información, tenéis dos páginas web, illaderriu.com, a través de la cual, bueno, vais a encontrar información y, naturalmente, también la página web de Carpier, que es carpier.es. Ahí vais a encontrar también esa maravilla de arroz ahumado. Pues Juan Trías del Romero, como siempre ha sido un placer saludarte. Muchísimas gracias. Agradecidos también a ti, Carlos Piernas, por acompañarnos esta mañana de sábado. Enhorabuena y felicidades a los dos. Muchísimas gracias. Buenos días.
Carlos,
muchas gracias y buenos días. Tiempo, Juan.
Carlos, un abrazo para ti también.
Un abrazo.
Desde aquí, desde el Delta, y nos vemos pronto.
Juan, me quedo con esa receta que has dicho, eso no me lo pierdo, a ver cómo me sale, yo haré todo lo posible, ya te contaré. Un abrazo para los dos, muchísimas gracias, cuidaros mucho. Juan Trías del Romero y Carlos Piernas hoy en esta sintonía de Radio Estel Cataluña. Bueno, sintonía que empezaba esta segunda hora en Tierras del Delta, que siempre es un placer. Sintonía que continúa su marcha, Hoy pues vamos a hablar también de bacalao, pero con una empresa, unos figuras, una primera marca que tiene el bacalao como elemento fundamental. Enseguida os explicamos su historia.
Les cançons i l'art dels moros i les cases dels cristians.
Els dissabtes a les 11 del matí fem turisme gastronòmic i enològic. Trotamundos, la millor proposta. Hace 35 años iniciamos un largo camino convencidos de ofrecer los cortes más nobles de razas auténticas y genuinas, certificadas y reconocidas a nivel mundial.
Hoy somos la empresa que está cambiando la forma de entender, comer y amar la auténtica carne de vaca y buey. Pioneros en aplicar técnicas de maduración dry age y trazabilidad cárnica. En Caidesa vamos a cambiar la forma de comer carne. Descúbrelo en tienda.caidesa.com. A Casa Jordi portem 50 anys donant-te la benvinguda amb la millor cuina tradicional catalana. Restaurant Casa Jordi, especialistes en bacallà i en les millors propostes culinàries de casa nostra. Ens trobaràs al centre de Barcelona, al passatge Marimon 18, i també pots fer un tast a casajordi.es. Casa Jordi, benvingut a la bona cuina.
Hola, sóc Carme Ruscalleda. Vull enviar una salutació a Trotamundos, el programa que ens fa venir ganes de viatjar i ganes de menjar. Recordeu quan viatgeu que sempre hi ha cases interessants per menjar-vos la cultura i el paisatge. Salutacions a Trotamundos.
Vinga, doncs som i reprenem la nostra marxa informativa. Tornem d'aquestes terres del Delta de parlar d'aquest arròs fantàstic i us ho anunciem en fa uns instants, el bacallà. Ara mateix és el tema que ens ocupa en aquestes sintonies de Ràdio Estel, Catalunya i Andorra, perquè sabeu que aquestes darreres setmanes estem parlant molt de peix, de la conveniència a nivell de salut del consum de peix, que és evident, n'hem parlat amb metges experts en nutrició, i evidentment també de la versatilitat que tenen molts d'aquests peixos. I no dubteu que el bacallà és un dels peixos que segurament es poden fer mil i una receptes, Però quan dic mil i una, segurament em quedo curt. Avui volem parlar amb una empresa absolutament especialitzada, una empresa referent, podríem dir, en el mercat del bacallà, després de, crec, tres generacions d'experiència dedicades en aquest producte. Avui en parlem de tot plegat, l'empresa Pairó Fish, i en parlem amb el cap de qualitat, la Lali Poveda. A la que saludem aquest matí de dissabte. Lali, com estàs? Benvinguda, bon dia.
Hola, molt bon dia, bon dia.
Un plaer saludar-te, parlar d'aquest peix que, escolta, tantes i tantes receptes es poden fer, no?
Doncs la veritat és que sí, que el peix, el bacallà, en veritat, és un peix molt versàtil, que es pot menjar de moltes maneres. De fet, és una gastronomia immensa, començant per qualsevol part del peix, inclús la pell, que últimament s'està fregint tipus xip, és a dir, que realment és equiparable al porc, que se li diu.
Exactament. Mira, et anava a dir això mateix que em va dir l'altre dia un reconegut gastrònom, El bacallà s'aprofita tot com el porc, no? Pràcticament, Realment molt, molt interessant. Explica'ns una mica la història de Pairó Fish. Com comenceu? Perquè ja porteu, deia, tres generacions, no?
Exacte. Doncs mira, Pairó Fish inicia amb els avis en el Born, que tenien uns locals que es dedicaven a la venda del bacallà salat. Aleshores, posterior al Born, van marxar a Badalona, on van obrir punts de venda i un local petitó que feien una mica del cuinat i manipulaven el peix, el bacallà en aquest cas, en el punt de venda propi. Posterior a això, l'empresa es donen compte de que el bacallà té una gran acceptació per part de la hostaleria, per part del client, i obren una nau industrial ubicada a Badalona per poder manipular, cuinar el bacallà. Actualment estem a una altra nau, a Montcada, fa relativament poc que ens hem instal·lat aquí una nova planta, per seguir manipulant i per poder seguir produint de cara al client i a hostaleria.
Mm-hmm. Sou molt estrictes amb la procedència i les qualitats, no?, d'aquest producte, del bacallà?
Home, evidentment. I més tal com és el mercat actualment a nivell sanitari, els controls permeten fer un seguiment i fer una traçabilitat que se li diu del producte des d'origen fins a final. Nosaltres ens assegurem que el producte, que el bacallà sigui Carus Morua, i que compleixi tota la normativa a nivell sanitari, a nivell higiènic i a nivell de qualitat. És a dir, que fem un seguiment molt estricte.
Uh-huh. A quin heu adreçats, bàsicament, des de Pairó Fish, al sector de la restauració també, no?
També tenim una línia que se li diu Oreca, que el que fem és que el produïm única i exclusivament per aquell restaurant en concret. És a dir, que cada restaurant tria la part del bacallà que més li interessa, el grau de sal que necessita i el format. Aleshores, ens adaptem una mica tant a hostaleria com a després al client final.
Et volia preguntar a nivell usuari, ja directament a nivell d'usuari, Lali, tu com a cap de qualitat, evidentment, tens un ull clínic especialment, en fi, educat per veure aquest bacallà està bé, aquest bacallà no està bé, no? Des d'un punt de vista més d'usuari, com deia, no? Quan anem a comprar bacallà, hi ha algun signe extern que ens marqui que estem comprant un producte de bona qualitat?
El bacallà, en veritat, és, es pot identificar perquè la pell és un blanc marfil i és com cristal·lina. Tot el que no sigui bacallà és més eixut. O sigui, la pell, la maruca, per exemple, és una pell molt més eixuta, es veu més gruixut, és molt diferent, inclús tira més a groc. El bacallà, en veritat, és un blanc perlat.
Pairofish.com, aquesta és la plana web en la que també, si voleu, podeu trobar més informació de tot el que ens està explicant aquest matí de dissabte la Lali Poveda. És la plana web d'aquesta empresa que avui estem fent protagonista en aquests micròfons de Ràdio Estel, una empresa doncs, que, en fi, inclús feu cuinats també vosaltres amb el bacallà, no?
També. És a dir, nosaltres tenim el que són les dues línies del peix, del bacallà, tenim la línia de dessalat i salat i després tenim la línia de cuinat. Que el que fem és que totes les parts que es tallen i que es dessalen passen a cuina per ser cuinades amb diferents receptes.
Quina és la part del bacallà més gustosa, de més qualitat?
La més valorada és el morro i el llom. Són les dues parts més valorades perquè, per tant, són gruixudes i són molt més meloses. Però, bueno, com em deia al principi, com que s'aprofita tot, tant la ventresca com les ganyes, com les cocotxes, realment tenen la seva finalitat a la cuina.
Avui estem parlant de bacallà i de, sobretot de la versatilitat culinària, no? Parlàvem amb la Lali a l'inici d'aquesta conversa doncs que el bacallà es pot fer, en fi, de mil i una maneres. Hi ha cuiners que ara mateix estan fent verdaderes obres d'art, no?, amb el bacallà.
Sí, sí, és cert. És a dir, el que dèiem al principi, com que tot s'aprofita tot, la pell inclús ara es fregeix tipus xip i és una forma de presentar un plat final. És a dir, agafen la pell, la fregeixen i posen com a la toque final del bacallà. I, bueno, admet qualsevol tipus de recepta, des d'una salsa tirana dolça fins a, bueno, qualsevol amb pistatges, qualsevol tipus de recepta ho admet el bacallà.
La passada setmana parlàvem d'un altre peix, en aquest cas estàvem parlant de salmó, i parlàvem d'un tema que crec que vosaltres també teniu molt interioritzat, no?, una mica l'ADN de la vostra empresa, que és la pesca sostenible, no? En fi, garantir que les properes generacions també puguin estar parlant, com estem fent ara tu i jo, doncs d'un peix doncs de qualitat, no?
Exacte. El tema de la pesca sostenible, més enllà de lo que és, entre cometes, la moda, i entenc que no és una moda, sinó que és una necessitat. Nosaltres ens assegurem que tot el bacallà que entra a les nostres instal·lacions tinc un certificat que se li diu MSC, que el que certifica és la pesca sostenible. D'aquesta manera, el que fem és que evitem que hi hagi malversació i que hi hagi doncs, bueno, un tipus de pesca que nosaltres no apoyem. Som partidaris de tindre doncs, alguna cosa tant de qualitat com més ecològicament possible.
La pregunta que segurament t'han fet en moltes ocasions, i més en aquesta època, ha pujat de preu el bacallà?
Bueno, què no ha pujat? Aquesta seria la pregunta.
Yeah.
Actualment puja tot. Evidentment, el bacallà està dintre del que és la pujada de preus i, malauradament, clar que ha pujat. Bueno, degut a la situació actual, nosaltres hem hagut de tocar lleugerament els preus, però és que ha pujat tot, efectivament.
Quan un parla de bacallà, una mica es relaciona amb la sal, no? Amb un peix doncs, que se l'ha de... En aquest cas, doncs, si està sota aquest producte, la sal, doncs se l'ha de salar, no? En el cas, quin és el procediment més adequat per dessalar un bacallà?
Doncs bé...
En quant a temps em refereixo, eh?
Val, l'ideal seria entre 5 i 6 dies. Depèn del que és la part del bacallà. Quan més gruixuda necessita més canvis d'aigua i més dies. La primera aigua que s'ha de posar en la nevera, sempre la pell mirant amunt, i amb aigua freda, és molt important. Per què dic aigua freda? Perquè l'aigua a temperatura ambient podria desfer una mica i després, quan a l'hora de manipular el bacallà o cuinar, es podria desfer. Aleshores, la primera aigua el que fa és hidrata el peix, hidrata el bacallà. I a partir de la segona aigua el que fa és que el dessala. El més normal a casa seria posar un bol amb aigua, la primera 24 hores deixar-lo amb la pell cap amunt i a partir de les 24 hores fer-li un canvi cada 12 hores durant 4 dies. Aquest seria el procés correcte de dessalar el bacallà.
Doncs, amics, avui volíem parlar del bacallà. Una de les preguntes que també et volia fer, ja per finalitzar, Lali, on podem trobar el vostre producte, no? Quins són, en fi, els canals a través dels quals, doncs, un consumidor, doncs, que t'estigui escoltant ara mateix, digui, caram, doncs jo vull provar aquest bacallà de Pairo Fish.
Doncs mira, nosaltres estem en moltes botigues de Catalunya, petit comerç, tenim distribució pròpia, i en tot cas que ells no trobin la marca en concret en el seu establiment habitual, a la nostra pàgina web hi ha un telèfon d'atenció al client on els podem informar, inclús els podem enviar alguna mostra a un client que vulgui provar-lo.
Aquesta web, pairofish.com, aquesta és la web a la que es referia, doncs, la Lali, naturalment, doncs, una empresa amb aquest telèfon de contacte, el 93 383 43 49. Aquí teniu el telèfon, qualsevol pregunta, consulta, us podeu adreçar en aquest telèfon, 93 383 43 49. Repetim aquesta plana web, pairofish.com. Especialistes en bacallà, adreçats al consumidor final i, naturalment, també, doncs, adreçats en aquest restaurador, doncs, que té ganes i vol donar producte de qualitat als seus clients. Doncs espero que us tinguin molt en compte. Lali Poveda, ha estat un plaer. Gràcies per ser nosaltres.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Que tinguis bon dissabte, bon cap de setmana.
Gràcies, igualment.
A Ràdio Estel, Trotamundos, amb Miquel Mercadal.
Tomata de penjar arrere, per experiència, qualitat, llarga duració i sabor inconfusible.
Tomata de penjar arrere, pel pa amb tomata, fregits, torrats o amanides.
Demana la teva botiga Tomata de penjar arrere.
També a tomatadepenjarrere.com.
Més de 40 anys als mercats. Tomata de penjar arrere, el tomata de tota la vida.
Som especialistes, som experts, som el més bo de la carn. Bontall.cat, el punt de trobada dels amants de la carn, el millor tall de boví, cabrit i xai de proximitat. I ara també, les millors carns premium, xuletón dry aged, tomahawk, wagyu i la millor carn de Nebraska. Bontall, els pioners en la venda de la carn ecològica. Entra a bontall.cat i degusta el millor de la teva carnisseria online de proximitat. Bontall.cat, el més bo de la carn.
Acollidor, de qualitat, un tracte immillorable i, el més important, les millors truites de Gràcia. Restaurant Truiteria La Ceba. Una cuina casolana plena de bones propostes i una carta amb més de 50 classes de truita. Gustoses, saboroses i cuinades amb molt d'amor. Restaurant Truiteria La Ceba, al vell mig de Gràcia, carrer La Perla 10. Reserves al 93 217 0601. Truiteria La Ceba. Tasta'ns i repetiràs.
Si vols voltar amb nosaltres, els dissabtes tens una cita amb Trotamundos. Coneixem Catalunya pam a pam.
Vinga, de seguida endavant amb més temàtiques en aquesta edició, en aquesta segona hora, per cert, de programa. Seguim amb més temàtiques vinculades, naturalment, no podia ser d'altra manera. La propera setmana és el cap de setmana, diguem, important d'aquesta Diada de Tots Sants. Avui en parlem, i parlem d'un dels elements que segurament representen més aquesta tradició pastissera, tradició gastronòmica que tenim tan arrelada a Catalunya. Avui parlem de panellets, parlem de totes aquestes especialitats que es desenvolupen i que hi ha moltíssima gent que ja espera per aquestes dates. Ja sabeu, doncs, que sempre que parlem d'aquest postre tan emblemàtic a Catalunya, home, doncs ens agrada trucar a la porta d'unes pastisseries que jo diria que ho saben tot en aquest art de la pastisseria. Les pastisseries Foix de Sarrià. A la ciutat de Barcelona, tot i que el senyor Jordi Madern, en el que saludem en uns instants, sempre fa un, en fi, un reclam a tots els pastissers de Catalunya i un reconeixement en aquesta feina tan ben feta que fan, perquè la veritat és que la pastisseria a Catalunya és de molt nivell. Jordi Madern, què tal? Molt bon dia.
Bon dia.
Un reconeixement que jo crec que es mereixen tots els pastissers de Catalunya,
Oh, i tant. Doncs aquí sí, com arriben aquests dies, doncs ja comencem a tenir panellets, de tot. Penseu que fem un assortiment pràcticament d'una vintena de tipus de panellets. I sempre intentant de fer-los anant variant algun tipus, anant-los millorant, i a mirar que estiguin, que siguin sempre un plaer per al paladar de la gent d'aquest país nostre, que els agrada les llaminadures.
Exacte. I és que és una tradició molt, molt interessant, no? Inclús els nens a les escoles, aquests dies, doncs fan panellets, també fan talles de panellets, de com es fan els panellets, no?
S'entenen, els ensenyen a fer panellets, més o menys. Més
sí, sí, sí.
Vaja, fan el que poden, pobrets. Però hi ha doncs, les intencions. Bé, això, com sabeu, el panellet, de fet, és una evolució de la festa dels difunts, que es feien a les reunions de les famílies, es reunien, i van començar fent la castanyada, i llavors de la castanyada van començar a fer algun postre, i ara precisament d'aquí van sortir els marrons, les castanyes confitades, i ara la gent s'oblida molt de les castanyades i es queden amb els panellets. Mm-hmm. Nosaltres estem aquí per garantir-los un bon Tots Sants i que es passin una estoneta agradable amb un bon assortiment de panellets. Mm-hmm.
Garantia de qualitat, garantia de històrica, en aquest cas de les pastisseries Foix de Sarrià a la ciutat de Barcelona. De totes maneres, Jordi, si li demanés un fet diferencial de panellet que fa Foix de Sarrià, quin seria una mica el perfil?
Diem que fem tradició, però al mateix temps innovació. Fem amb fruites, diguem-ne, més exòtiques i modernes, amb mango, amb fruita de mango, per exemple. I llavors tots els tradicionals, amb ametlla i pinya i d'això, i avellana, i a nous, en fi, en tot d'això possible, fins a arribar allà, digue, uns 20 o 22 tipus de panellets que fem perquè la gent no pugui dir que no n'ha trobat un que no li agrada.
Exacte. Tot i això, el rei és el de pinyons, no?
Sí, esclar. Sí, yeah. Sí, aquest és el de pinyons. Encara que no tothom és el que troba més bo, perquè esclar, el pinyó és un clàssic, ja ho sabem, és el pinyó, però en canvi n'hi ha que trobar aquests... El fet amb taronja, que és amb pell de taronja, el de llimona és molt bo, si el fas ben fet és un panellet molt bo, el de xocolata, que a la gent els agrada la xocolata, amb avellana també, ens fem amb avellana i amb nous, amb coco, i llavors ja mantenim allò, amb aquesta idea de mantenir la tradició i la innovació, doncs ja antigament, fa molt, van començar els panellets, precisament es feien amb llemes d'ou i de coco candides, que encara ara les fem. No sé si les recordeu. Són unes boles fetes amb una llema d'ou, llema dura, que llavors es posa a candir, a posada dins de sucre, i surt cristal·litzada. I aquestes boles, diguem-ne, d'ou i de llema d'ou i de coco cristal·litzades es fan bé des de potser fa 200 anys. Els ossos de sant també, que són d'aquests panellets que quasi tothom... Bueno, tothom no, però no, sí, nosaltres sí que seguim fent-los per mantenir aquesta cosa, perquè a més és agradable, però l'os de sant també és un massa pa amb una mica de farciment a dins. Tot això fa que sigui una, una cosa agradable i que sigui hi hagi una mena de sinfonia de panellets, eh?
Efectivament, que és una sinfonia que toca i que no per força, ni no per notes musicals al llarg dels anys. És curiós, però aquestes tradicions pastisseres, la veritat és que es mantenen, gràcies a Déu, i es segueixen moltíssim arreu de Catalunya, no només a Barcelona, sinó arreu de Catalunya.
No, això és arreu de Catalunya.
Efectivament, no? I que duri per molts anys. No sé què han fet, senyor Madern, els pastissers. Alguna cosa ben feta haureu fet perquè aquestes tradicions, panellets, torrons, la coca de Sant Joan, tantes i tantes tradicions que parlem periòdicament, però que no perden força, sempre es mantenen, no? I és molt curiós, no? Però alguna cosa ben feta s'haurà fet des de el sector de la pastisseria, no? Que tots el seguim.
En aquest punt, jo diria que és interpretar les necessitats del país, no?
Mm-hmm. Sí, sí.
I anar-ho seguint. Només que hi ha una cosa curiosa que molts no, ni els catalans no sabem, i és que la gent del país nostre, no només nostre, sinó hi havia un cuiner francès que deia que la millor cuina anava d'Alacant a la Provença, perquè és allà on hi havia la gent que exigia més el bon menjar i perquè és allà on es trobava més bona menjar natural. En els camps s'hi feien menjars que només en aquest tros de terres es trobava.
Mm-hmm. En fi, amics, avui ens volíem acostar en aquesta pastisseria, emblema de Barcelona, emblema de la cultura catalana també, Foix de Sarrià, element doncs, que, repeteixo, no? És molt interessant doncs, aquesta innovació a l'hora de mantenir aquesta tradició de tants i tants anys d'esforços per no perdre la verdadera essència de la pastisseria. Doncs amb el Jordi Madern hem parlat un cop més. Moltíssimes gràcies, Jordi. Imagino que ara, passat aquesta Diada de Tots Sants, ja engegant maquinària per tot el tema de Nadal, torrons, etc, no?
Sí, tant.
Això és una roda que no para,
L'endemà, al cap de 3 dies de passar Tots Sants, ja comencem amb els torrons.
Cap als torrons, Jordi Madern, com sempre, de veritat, moltíssimes gràcies per la seva amabilitat i bona castanyada. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies i fins una altra. Fem una petita pausa i encarem la recta final d'aquesta edició de programa. Avui, per cert, no us perdeu perquè ara ens visitarà una persona que realment està fent un oli d'oliva, una verdadera meravella. L'hem descobert i avui us la volem presentar. No només amb ella, que és la seva responsable, sinó també la feina tan ben feta que fa d'uns olis que no us podeu perdre. Oli Arrels. Tot seguit en parlem.
Cada dissabte a les 11 del matí t'acompanyem perquè no et perdis cap tast. Trotamundos, amb Miquel Mercadal.
Para, respira i deixa't mimar. Comencem pel paladar. Ningú et tractarà tan bé com la cuina del restaurant El Racó d'en Víctor. Des de paelles a tapes tradicionals, d'amanides a combinats gourmet, i esmorzars, i entrants, i molt més. Mima el teu paladar al restaurant El Racó d'en Víctor, carrer Creu Coberta 87 de Barcelona. Descobreix-nos al racodenvictor.com. Hace 35 años iniciamos un largo camino convencidos de ofrecer los cortes más nobles de razas auténticas y genuinas, certificadas y reconocidas a nivel mundial. Hoy somos la empresa que está cambiando la forma de entender, comer y amar la auténtica carne de vaca y buey. Pioneros en aplicar técnicas de maduración dry age y trazabilidad cárnica, en Caidesa vamos a cambiar la forma de comer carne. Descúbrelo en tienda.caidesa.com.
Bon dia, sóc Carles Gats i encantat d'estar en connexió amb vosaltres amb el programa Trotamundos. Com ja sabeu, sóc cuiner, és una manera de transmetre felicitat. Igual que aquest programa, us transmet felicitat tots els dematins. Enhorabona per molts anys i endavant.
Molt bé, doncs estem ja finalitzant aquesta segona hora de programa. El sector de l'oli ens torna a ocupar, tal com us dèiem, en el contingut, en l'abans de temes d'aquesta edició de programa d'avui. La veritat és que sempre és un plaer descobrir la gastronomia i la grandíssima riquesa d'olis que tenim a Catalunya. En aquest cas ens situem en una zona realment interessant per les condicions, sobretot geogràfiques i també meteorològiques, climatològiques. És una zona certament molt interessant. Avui fem protagonista aquesta zona amb un oli realment que no us deixarà indiferents. El seu nom, oli Arrels. En aquesta zona situem la serralada prelitoral, podríem dir de l'Alt Penedès. En aquesta zona que ubicarem, saludem aquest matí de dissabte a la seva responsable, precisament a la impulsora d'aquest projecte, Oli Arrels, que avui ens acompanya aquí en els estudis de Ràdio Estel, que és la Olga Casal. Com estàs, Olga? Benvinguda i molt bon dia.
Gràcies, molt bon dia.
Tot bé?
Molt bé, gràcies.
Gràcies per visitar els estudis de Ràdio Estel i, sobretot, gràcies perquè has vingut molt ben acompanyada amb una ampolla d'oli i de vi.
Sí.
Ara explicarem. Avui, sobretot, ens centrarem en aquest tema de l'oli, aquest oli Arrels, que només amb el nom ja diu molt, no?
Sí, bé, és un nom que vam escollir perquè el mateix nom ja ho diu, no? Estem molt arrelats a la terra.
De seguida parlarem d'aquesta zona geogràficament i ho volem fer amb el nostre company, historiador d'aquesta casa, que és el Joan Pallarès. Joan, com estàs? Bon dia de nou.
Hola, bon dia de nou.
Benvingut. Què podem destacar d'aquesta zona geogràficament tan interessant i que, en fi, que segurament aquest clima també condiciona, no?, en aquests olis i en aquests vins?
Sí, mira, quan parlem d'olis sempre ens adrecem al pensament en unes determinades comarques de l'olivera. Si no és el monoconreu, pràcticament és el cultiu predominant, no?, però també hi ha comarques i pobles on l'olivera, sense representar el conreu més extens, hi és ben present, demostrant que no té res a veure doncs, l'extensió i la quantitat d'oli produït amb produir uns olis excel·lents i de gran qualitat. I concretament a Sant Llorenç d'Hortons, doncs amb aquesta zona que conflueixen l'Alt Penedès, l'Anoia i el Baix Llobregat, en fi, en terrenys biocènics, amb la majoria de vinya, amb un paisatge que es va alternant entre petites indústries avui en dia i urbanitzacions, entre petits nuclis de població, té un paisatge i una climatologia singular. Un paisatge que sovint té un rerefons sempre amb aquell escenari grandiós que apareix la muntanya de Montserrat, i unes condicions climàtiques que no són aquelles extremes d'altres comarques més oliveres, aquelles grans freds de l'hivern, ni aquells grans calors de l'estiu, però sí que són unes condicions una mica diferent. I això potser li fa tindre uns olis, uns productes de la terra diferents completament, no? És a dir, amb un altre aspecte. En quant a l'olivera, podem dir que aquesta zona, el que els edafòlegs en diuen el haplo-xeralf d'Hortons, doncs és un terreny regilós, però també fort en calç, molt erosionat i amb una textura molt, molt fina. Aquí arrela doncs, l'arbequina, aquesta varietat que vindria de Terra Santa, de conreu intensiu i resistent, i la becaruda, o el boterut, també li diuen alguns llocs, aquesta tipa de varietat, que a més es dona molt entre el Baix Llobregat, el Penedès, l'Alt Camp, inclús el Vallès s'arriba a estendre, amb molts arbres, inclús alguns centenaris diuen, que són doncs, uns olis genials per unes amanides aromàtics, suaus i una mica dolços. Doncs bé, d'aquí és la singularitat una mica que tenim de la zona que estem parlant en quant a conreus i en quant a la vinya i l'olivera. També podríem parlar dels vins, però bé, deixem les olives avui amb l'oli.
Anem a parlar de l'oli, anem a parlar de la marca, aquesta marca Arrels, i sobretot doncs, felicitar la Olga perquè ens ha portat doncs, aquesta ampolla. No, home, no perquè ens l'hagis portat, que també, però felicitar-te pel disseny.
Gràcies.
Perquè és un disseny molt xulo, molt maco, molt interessant, que dona, de veritat t'ho dic, donen ganes de comprar-te l'oli. Amb quina vocació naixeu? Quin oli voleu fer en el moment d'impulsar doncs, aquest projecte, Olga?
Bé, volíem fer arribar un oli que sobretot donés valor a aquesta agricultura ecològica.
Deia el Joan que aquesta varietat, aquest oli és de la varietat becaruda, no?
Sí.
És monovarietal?
és monovarietal, uh-huh. i és una varietat que hem volgut també una mica recuperar. És una varietat que és difícil de trobar. I és difícil de trobar perquè...
Hi ha poqueta, no?
Hi ha poqueta, i és sí. una varietat que també és difícil de trobar perquè és una olivera que no dona molta producció d'oliva.
Uh-huh.
Vale? Antigament ja es deia poc i brut. És una frase típica que potser sí. no ajuda gaire, no? a vendre, perquè, però tota la vida s'ha dit, no? Perquè és de poca producció. Però sí que és un oli molt especial perquè té un gust molt característic.
Uh-huh. Aquesta poca producció implica que aquest gust... Potser és més intens, no?, aquest gust, potser? Si hi ha poca producció, si aquesta olivera dona poca producció,
sí.
vull dir.
Sí, aquesta és una varietat que el mateix arbre no dona gaire producció.
Uh-huh. Per exemple, aquest oli, on l'aplicaries tu? Amb quin plat l'aplicaries,
per
exemple?
Amb un pa amb tomàquet.
Per exemple, bàsic. Sense anar més lluny.
Sense anar més lluny, bàsic.
Joan, ens ha tocat el nostre punt feble, un pa amb tomàquet.
Pa amb tomàquet, una bona amanida.
Sí.
Una bona amanida.
Uh-huh. Sempre amb cru, no?
Amb cru, aquest sí. Amb aquest cru. No és gaire recomanat uh-huh. per cuina.
No, home, és com se li troben les propietats, no?
Sí.
Amb cru,
sí.
naturalment, no? Un oli certament interessant. Quedeu-vos amb aquest nom, Arrels. Ara us direm una mica doncs, els llocs en els que es poden trobar doncs, aquest oli, perquè és certament interessant. N'hi ha tants d'olis a Catalunya que realment doncs, us heu de, podríem dir, desmarcar una mica, no? Fer coses diferents, no?
Sí, sempre has de buscar un valor afegit, no?
Uh-huh.
Per diferenciar-te, no?
Exacte. Acabem de passar un estiu que ha sigut complicat.
Un estiu i un parell d'anys enrere, complicadet.
Bueno, sí, exacte. I li he donat una mica més d'optimisme en aquesta reflexió. Però bueno, aquest estiu moltíssima calor i molt poca pluja. Imagino que també això ha tingut una afectació, no?
Sí, hi ha hagut molta sequera. Tenim sort que l'olivera precisament és una de les espècies que suporta més aquest tipus de clima, no? Però igualment acaba afectant a la producció. I, a més, aquesta climatologia desequilibra una mica tot aquest cicle perquè avança el florament, també.
Uh-huh.
Després venen gelades, que pateixes perquè dius, ostres, estan florint, aquestes gelades fan malmetre tota aquesta
sí, sí.
floració. Ens avança la collita, madura molt més d'hora també el fruit. Una mica aquest desequilibri, no?
Uh-huh.
Per aquest canvi climàtic, sí.
En definitiva, ja heu acabat o esteu en ella?
Encara no hem encetat la collita.
Encara no?
No, comencem amb un parell de setmanetes.
Amb
sí.
un parell de setmanes.
Sí.
Bueno, doncs a veure què dona de si doncs, aquesta collita. D'aquesta empresa, Arrels, avui l'estem fent protagonista en aquests micròfons de Ràdio Estel Catalunya i Andorra. Per cert, hi ha una plana web, oliarrels.com, oliarrels.com, en la que trobareu més informació, si voleu saber més de la seva història, amb fotografies, vídeos, hi ha una mica de tot, eh? Connecteu-vos-hi perquè val la pena. Recordeu, oliarrels.com, i si no, també un telèfon, qualsevol persona doncs, que vulgui més informació, es pot adreçar al 629 29 20 99. 629 29 20 99, un telèfon que també surt doncs en aquesta plana web. Una plana web, per cert, també en la que s'especifica alguns llocs de venda de l'oli.
Sí.
Més o menys, a grans trets, perquè seria impossible dir-los a tots, no? Però més o menys, quin és el perfil una mica en el que poseu en venda aquest oli Arrels?
Bé, estan en comerços especialitzats en productes una mica gourmet, productes ecològics de proximitat i de petits productors.
Uh-huh. Petits productors, doncs que és una mica la tendència, no?, en el món de l'oli. Perquè aneu adreçats també en el sector de la restauració?
Hem iniciat alguna coseta, però és difícil.
Uh-huh.
És difícil, perquè al ser petits productors tampoc no disposem de gaire marge, ni de producció,
uh-huh.
ni preu.
Per tant, és complicat.
És complicadet.
És complicat. Amics, doncs avui nosaltres, com a mitjà de comunicació especialitzat, volíem centrar-nos en aquest oli i ens hagués agradat també fer-ho, tot i que per temps no podem fer-ho, doncs amb els vostres vins, que avui ens has portat una ampolla de Xarel·lo, amb un color molt particular, eh? Fèiem, abans d'entrar en antena, un símil que sembla com un color com de sidra, no?
De sidra, sí, és un vi natural. Per tant, és un vi sense filtrat.
Únic, es diu.
És únic.
Uh-huh.
I és un vi, doncs, els vins naturals són uns vins sense intervenció. És un vi que el procés és totalment natural, tal com diu la paraula, i són vins que no s'afegeixen ni llevats, ni sucres, ni sulfits.
Doncs, Olga Casal, gràcies per ser amb nosaltres, per acompanyar-nos, per portar-nos, doncs, aquests productes. Moltes felicitats, enhorabona, i sobretot molts èxits, perquè estic convençut que amb aquesta imatge, i sobretot, no l'he provat encara, però provaré, però estic convençut que el que hi ha dintre encara és millor que la imatge. Gràcies per venir.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies, cuida't molt. Joan Pallarès, company, la propera setmana més protagonistes.
Adéu-siau, bon
que tinguis un bon cap de setmana.
És temps de bona gastronomia, és temps de bons vins. Trotamundos t'hi acompanya cada dissabte a partir de les 11 del matí a Ràdio Estel.
Tomata de penjar Herrera. Per experiència, qualitat, llarga duració i sabor inconfusible.
Tomata de penjar Herrera. Pel pa amb tomata, fregits, torrats o amanides.
Demana la teva botiga Tomata de penjar Herrera.
També a tomatadepenjarherrera.com.
Més de 40 anys als mercats. Tomata de penjar Herrera. El tomata de tota la vida.
Som especialistes, som experts, som el més bo de la carn. Bontall.cat, el punt de trobada dels amants de la carn, el millor tall de boví, cabrit i xai de proximitat. I ara també, les millors carns premium, xuletón dry aged, tomahawk, wagyu i la millor carn de Nebraska. Bontall, els pioners en la venda de la carn ecològica. Entra a bontall.cat i degusta el millor de la teva carnisseria online de proximitat. Bontall.cat, el més bo de la carn.
Sí, doncs quasi la una en punt de la tarda. Nosaltres així acabem. Gràcies, com sempre, a tots per l'atenció i companyia. Bon cap de setmana. Nosaltres us esperem el proper dissabte a partir de les 11 en punt del matí. Res més, gràcies. Us ha parlat Miquel Mercadal.